Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat, l'emoció i la intensitat del món del bàsquet amb un servidor, Òscar Merino. Recorda-ho, de dilluns a divendres, a partir de les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia de Ràdio Estel.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, amb el suport d'Endesa. Pernil ibèric, delícies de salmó, melós de vedella, saquets de favetes i botifarra, bacallà a la crema. Sona bé, oi? Doncs imagina si ho tastes. I imagina més si ho fas al sopar de cap d'any del Club Més Amics. Serà el restaurant Pomerada del Passeig de Gràcia de Barcelona. 65 euros per socis, 75 pels no socis. Vine a assaborir el teu cap d'any amb el Club Més Amics. Informació i reserves al 93 409 27 70 i a info@clubmes.cat. Passa el teu cap d'any amb nosaltres, perquè al Club Més Amics volem amics com tu.
Hi ha guerrers que neixen sense armadura. Neixen per ser extraordinaris. Com l'Álvaro, que va néixer amb 25 setmanes de gestació i 650 grams. Des de Vall d'Hebron impulsem el Centre de Neonatologia Avançada perquè cada dia més guerrers com ell puguin sobreviure. Coneix la seva història i col·labora al web amb tucomacasa.com.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel.
Dos minuts que passen de 2:15 del matí. Hem pogut escoltar Eric Clapton amb aquests Pretending, tot un clàssic que ha sonat aquí a la Fórmula Estel. I ara, com ja sabeu, a partir d'ara, la Fórmula Estel es transforma en aquesta Fórmula Lesant fins a les 11. Albert Lesant, bon dia.
Exactament, Mercè, aquí estem.
Molt bé.
De dilluns, que la gent ho diu com una cosa negativa i jo ho dic com una cosa positiva, perquè quan estàs treballant d'allò que t'agrada, estar de dilluns mola.
Exacte. I a part també és un dilluns que també ens venen ganes de reflexionar. Per tant, jo et pregunto avui,
sí, ui,
Albert.
Reflexió, eh?
A veure, reflexió.
Esta és la pregunta.
Quin seria un bon lloc per reflexionar per a l'Albert Lesant? Tu tens algun lloc així concret que diguis, mira, quan haig de meditar, quan haig de pensar alguna cosa important, alguna decisió d'aquestes...
No tinc un lloc específic, però sí que visc al costat del mar i vaig llegir un llibre que mirava fixament al mar i respirar a fons relaxava moltíssim i ho faig habitualment. Mirar com al mar com a punt de fuga,
sí.
Respirar una miqueta bé, el que diuen mastegar l'aire que entra al teu cos, notar com el mastegues, però aleshores no reflexiono sobre res. Deixo la ment en blanc, que és el que necessito.
I això és bo, eh? També a vegades deixar la ment en blanc i d'aquesta manera doncs t'inspires.
A mi em costa molt no pensar en alguna cosa. O sigui, no estar preocupat per alguna cosa. Això em costa. Uh-huh. I mirant al mar i al punt de fuga aquest, a vegades aconsegueixo no pensar en res i és fantàstic.
Doncs vinga, jo us deixo ara ja amb la Fórmula Lesant. Torno a venir a veure a partir de les 11.
A partir de les 11, eh? No us perdeu la Fórmula Estel amb la Mercè Raga. Gràcies, Mercè. Comencem ja la setmana. Això és Fórmula Lesant. Som-hi.
A Ràdio Estel comença Fórmula Lesant.
Amb la Laura Mas, molt bon dia, Laura.
Molt bon dia.
Edu Mutante, bon dia.
Bon dia, macos.
Miguel Álvarez, muy buenas. Hola, Miguel.
Buenos días.
Buenos días. David García y Sergi San Pedro a la producció, Diego de Santiago, director comercial, al control de so, a la cuina, Jordi Carretero.
El Consorci de la Zona Franca de Barcelona, motor de progrés econòmic i social, patrocina la notícia positiva del dia.
Una notícia molt positiva d'avui és que ens visita la nostra professora de protocol, també Marta González Peláez.
Hola, bon dia, Marta. Bon dia a tots.
Aquesta sempre és una gran notícia. Però us he de dir que Espanya, i això us agradarà, és el segon país del món amb major esperança de vida. Vivim en un país molt bonic, i a més és el segon més longeu del món, perquè l'esperança de vida dels espanyols és la segona més alta del món, només superada pels japonesos. L'edat mitjana dels ciutadans és de 83 anys, també només superada pel Japó, on es situen amb 83,9 anys, gairebé un anyet més que nosaltres. Des de 1970 s'ha incrementat en més de 10 anys l'esperança de vida a Espanya. I dir-vos també que des del Consorci de la Zona Franca de Barcelona han difós una nota informativa en la que treuen a concurs públic entre empreses Headhunters la contractació del nou director 4.0 de l'entitat. Les propostes de les empreses es poden presentar fins al 22 de novembre.
Al Consorci de la Zona Franca de Barcelona sumem esforços per multiplicar resultats. Les imatges del dia.
Comencem amb la primera imatge a tu mateix, Jordi.
Imatge 4.
Un home, atenció, va oblidar on va aparcar el seu cotxe i el recupera 20 anys després. Això, Edu,
és molt bona.
És tal com sona, eh?
Sí,
va
sí,
perdre
sí.
el seu cotxe una tarda de 1997. Les autoritats van localitzar el vehicle a l'interior del garatge d'un edifici que estava sent condicionat per la seva demolició 20 anys després.
Ostres.
El 1997 l'havia perdut, eh? Va denunciar robatori. I clar, després a les obres de demolició descobreixen que el cotxe havia estat allà tota la
vida. Uau, esto le pasó a Fernando hace poco en un circuito. Se dejó el coche, se dejó el coche en boxes y no sabía dónde estaba.
Fernando,
Fernando.
¿Qué pasa? Buenos
Cuéntalo
días.
Tú mismo, Fernando.
Buenos días, Lobato.
Hace Buenos días, Fernando. ¡Guau! ¡Qué culito tiene Fernando Alonso!
¿Cuántos días ha estado Fernando Alonso
pues,
sin encontrar el coche?
Mira, Albert, yo tuve el Fórmula una vez, lo aparqué y estuve 3 años que no lo encontré.
¡Guau!
Claro, y por eso luego no gana
por
carreras.
Por eso no gana ni una carrera.
Porque no se fían de usted.
Y no quedo ni tercero.
El que perdió una vez el coche y no lo pudo encontrar porque nadie entendía sus explicaciones fue Juan de los Chumacos.
Bueno, sí. Lo había dejado la furgoneta.
¿Usted dejó la furgoneta? ¿Para qué?
Dejamos la furgoneta, fuimos al bocadillo y lo dejamos ahí.
Claro, fue preguntando a la gente y
no,
como no lo entendían... Pues,
la gente no le sabía dar las directrices.
¿Tiene furgoneta o fragoneta?
Las dos cosas. Bueno, no calce Juan de los Chunguitos, ni Fernando Alonso, ni aquest senyor per haver perdut el cotxe alguna vegada. A mi m'ha passat,
sí.
no una,
moltes?
Sinó moltes, i especialment a l'aeroport. Me'n recordo un dia que va ser nefast.
Bueno, és que l'aeroport és terrible.
No, l'aeroport, i a més hi ha una anècdota molt bona, perquè jo anava amb l'Alfons Arús, que teníem molta pressa. Aleshores vaig aparcar el cotxe a l'aeroport, vam agafar ràpidament el vol perquè arribàvem justíssims, ni em vaig preocupar d'on l'havia aparcat, perquè teníem una reunió important a Barcelona, una emissora de ràdio, i després de tornada, quan aterrem, li dic a l'Alfons... Clar, era mi jefe. Uno de los primeros viajes con tu jefe, lo llevaba yo. Digo, Alfonso, tengo que darte una mala noticia. No tengo ni idea de dónde aparqué el coche. El tio, però com, no? No lo sabes.
Quant de temps vau estar buscant-lo?
Vam estar bastant temps, però de sobte l'Alfons va recordar com un anunci, perquè té molta memòria i sí. és brillant, i va dir... Jo no sé por qué, però me viene a la cabeza un anuncio de tal... Vam buscar l'anunci aquest i després vam trobar el cotxe. Però amb la mala sort que quan vam trobar el cotxe i amb els nervis, a l'Alfons Arús, meu jefe, se li va caure el mòbil dins una claveguera. I va ser totalment irrecuperable. És a dir, que en aquell moment jo em veia directament al carrer.
Ostres!
És a dir, li vaig fer perdre
al carrer!
trobant el cotxe. Després se li cau el mòbil a la claveguera. Clar, durant tot el viatge no m'atrevia a pronunciar paraula. Fins
Ai,
que va
pobra.
Ser el propi Alfons que em va veure...
Però això va ser a l'aeroport de Madrid.
Alfons, Albert, tranquil·lo, no passa nada.
No és culpa d'Eva.
Sí, sí, però jo estava que no m'atrevia a mediar paraula, clar.
Aeroport de Madrid, eh?
Vale, becario.
No, el de Barcelona, el de Barcelona.
Ah, de Barcelona.
Claro, claro, becario, sí, sí. Becario, me toca casi un becario, Pedrerol.
Becarios no.
Bueno, en fi, que perdre el cotxe és quelcom bastant habitual pel que sabem. Anem a la següent imatge.
Imatge 3.
Acomiaden a un funcionari per faltar més de 2.000 dies al treball. El ministre d'Educació de Malàisia va admetre que l'absentisme laboral és un problema a les escoles rurals. El funcionari acomiadat es va absentar durant 2.002 dies en un període de 5 anys i mig. I no va al·legar motiu algun.
Així dona gust, no, treballar?
És que hi ha molta gent que té molt morro. És veritat,
sí.
que surt abans de la feina...
No, però el millor és no al·legar cap motiu, no? És dir, no, jo falto, però tampoc us he de donar cap explicació. Està bé, això?
És que ha fallat...
Ja està bé!
¿Vuelve a hacer favor de trabajar?
O estem intentant, senyora. És que ha faltat més de 2.000 dies, xicote. Usted con el carácter que tiene.
¡Buah!
Vamos, se da cuenta el día 3.
Estoy alucinando que un ministro de Educación de Malasia se absente del trabajo. Me parece una canallada.
Es que es una canallada. Y sobre todo, Josemi, digo yo, su jefe, debería ser despedido también, porque un jefe que no se da cuenta que un trabajador falta 2.000 días es que es tan vago o más que el trabajador.
Además, yo te digo una cosa, Albert, era más fácil contarle los días que sí trabajó que los que no trabajó.
I lo pitjor és que a lo millor sí que s'adonessin, però tampoc fessin res fins a arribar a aquest punt, saps?
Sí, sí.
No sé, ho han deixat anar massa. Durant 5 anys i mig, déu-n'hi-do.
Bueno, también hay gente que ficha y luego se las sabe todas para dar una vueltecita, ¿eh? Fichar a última hora. Y,
toda
y,
una mafia.
Y entre medias no hace nada. La mafia de las fichas,
Gloria Serra. Las fichas. Gente que le da la ficha a un amigo para que vaya a fichar.
Correcto.
Pero se quedan en casa.
Ostras.
¿Ha localizado a alguien de este equipo? ¿Tenemos algún sospechoso?
Tenemos a Sergi San Pedro, que dice que viene a las 8 de la mañana, pero en realidad llega a las 8 y media.
Le ficha
a
David.
Uy, Sergi.
Le ficha el Requena.
Sí, 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 sí.
Dentro de 5 años y medio, despedido.
Sí.
Bueno, anem amb la següent imatge, carretero.
Imatge 2.
La meitat de les famílies nombroses estan en dificultats per arribar a fi de mes. No cal ser família nombrosa, però si ets família nombrosa, imagineu-vos, eh?
Buenos días.
Segons l'estudi sobre les famílies nombroses a Espanya, la meitat d'aquestes famílies acaba el mes amb dificultats. Una de cada tres ha de tirar d'estalvis o contraure algun deute per poder fer front a les necessitats familiars.
Me llena de orgullo y satisfacción.
Usted es familia numerosa.
Sí, efectivamente. Pero me veo identificado con esta noticia.
Pero deudas sí, bueno. no le veo yo tener,
no,
¿eh?
No. La economía no está
bueno,
mal.
Bueno, tenemos ahí algún crédito, alguna cosita pendiente. Bueno,
créditos reales.
Unos tienen familia numerosa y a otros le buscan la familia numerosa. A mí me la han buscado por todos lados haciéndome pruebas de
ADN. Es verdad, Pepe, usted con Ivonne Reyes, con...
Exactamente. A mí me buscaron,
la otra chica.
Me buscaron la familia numerosa con diferentes pruebas, pero al final...
Al final nada.
Total para lo que te dan.
Efectivamente.
Es que al final no te dan nada. Familia numerosa, un ni descuentito en el tren y...
Poca cosa més, tampoc et pensis,
i quatre xorrades més.
La plaça de pàrquing en centres comercials.
Sí, però... Home, la notícia és molt trista, aquestes de les que fa pena dir-les, no? Però és una realitat, és així.
I diuen que, clar, les famílies s'han d'endeutar demanant préstecs i compte amb els préstecs que demaneu.
O tornant rebuts, també, vull dir...
A veure, després s'han de tornar.
Vamos a explicarlo bien.
Pan para hoy, hambre para mañana.
Matías Prats, porque, claro, tú cuando pides un préstamo al banco y no tienes liquididad, el banco no te lo da.
Efectivamente, pero por eso nosotros...
Y entonces, perdone, entonces tienes que pedir préstamos a empresas que no son bancos, que luego te lo van a cobrar a más de un 25% de interés y... Eso va a ser la ruina absoluta, que es lo que le ha pasado a muchas familias, que necesitan dinero urgente y no piensan en las consecuencias. Acaban perdiendo pisos, a lo mejor, por préstamos de 15 o 12.000 euros. ¿Eh?
Son los usureros de toda la vida.
Exacto.
¿Tienes tu cuenta naranja?
¡Ah, amigo! Ahí no. Pues mira, esa es de las mejores. Y no quiero hacer publicidad gratis, pero al menos que no te cobren comisiones
claro.
Y que a la hora de
sin comisiones
hacer pagos...
De apertura.
Tampoco... Es verdad.
No pinta mal así de entrada.
Yo pasé todas mis cuentas ahí, a la naranja, la que usted... Anuncia.
Marta, ¿tiene los 15 puntos?
Yo tengo los 15 puntos,
¿del
sí.
carnet?
¡Albert!
¿Sí?
Soy Mariñas.
Hola, Mariñas, dígame.
Hablando de familia numerosa...
Sí,
usted no.
¿Se os ha olvidado comentar a Julio Iglesias?
Hombre, es verdad,
claro.
Es verdad,
sí.
Sí,
que,
sí.
Que se le acreditan hijos por todos los lados. ¡Raro!
¡Claro! Claro que sí.
Bueno, Julio Iglesias, se habla mucho de Julio Iglesias, pero yo creo que el tapao es Juan Carlos.
Sí.
Primero.
Sí. Eso ya lo hemos dicho, ¿eh? Sí. Anem a la noticia número 1.
Imatge 1.
Xina obre una biblioteca futurista que alberga 1,2 milions de llibres. El disseny nou i futurista desperta interès per la lectura de milers de curiosos que arriben a la biblioteca. Del 1,2 milions de llibres, Sánchez Dragó, supongo que más de la mitad serán suyos.
Es perfecto esto, ¿eh?
Porque usted ha escrito...
Encanta,
¿cuántos libros ha escrito usted, Dragó?
2.550, ahora mismo.
2.550.
¿Y todos están traducidos al chino?
Todos.
Muy
en
bien.
Todos los idiomas que he podido.
Sí, porque su mujer es oriental.
Además es que a Sánchez Dragó le encanta la cultura asiática, ¿cierto?
Le encanta la cultura asiática.
Tenemos biblioteca y masaje.
Sí, biblioteca con masaje, no es extraño, ¿eh? Mientras lees el libro...
Oye, pues mientras lees el libro, un masajito en los pies o algo. Oye, así, no está mal,
pero,
¿eh?
Pero en estas bibliotecas los masajes no serían en los pies. Dejémoslo ahí.
Bueno, pero biblioteca futurista, a mí em fa gràcia el concepte, no? Voldria veure alguna fotografia. Em crida molt l'atenció al gran nombre de llibres, 1,2 milions, però el concepte aquest, biblioteca futurista, com ha de ser, no?
Potser hi ha una màquina que tu poses el títol i et busquen el llibre i te'l porten.
Segur que està tot molt robotitzat.
Hi ha farmàcies que tu demanes el medicament i hi ha una màquina per allà que, bom,
com els magatzems, per exemple, de laboratoris farmacèutics.
O els cotxes, no? No hi ha pàrquings que deixes el cotxe i te la parquen...
Tot, sí, calla. Tot està robotitzat.
Calla con esos pàrquings, que al lado de Onda Cero se me ocurrió dejar el cotxe en ese pàrquing inteligente.
Ah, también hay uno
ahí. Bueno, algún día os contaré la historia, porque ahí no es que tardaras 20 años en recuperarlos, que podías tardar un siglo,
Voy a escribir un libro sobre eso.
Tú, mira, me has sacado las palabras
claro
de la boca.
Sí.
Escucha un momento. El tema de las bibliotecas, que está muy bien. Soy Iván, de Gran Hermano.
Sí, sí, sí.
Que ya os visité
conocido
el otro día. Como trabajo aquí al lado, como os dije.
Ah, sí, en la calle Tarragona.
Algún día me paso, pingo y me vuelvo a hacer, sí, las figuraciones y tal. Pero tema de los libros, yo os tengo que decir que yo he leído mucho, me gusta mucho leer, pero yo si un libro supera las 200 o 300 páginas, ya me da mucha pereza.
Y sí,
ya
no, a mí también.
Ya no lo empiezo.
Y letra gorda.
Yo también tengo un límite, ¿eh?
Yo también, ¿eh?
A partir de 300 ni lo empiezo.
No.
Y sé
no.
que mucha gente me dirá, ostras, qué inculto, qué analfabeto. No, es que me da pereza.
A mí me cuesta
más de 300 ya se empiezan a entretener en descripciones que no te llevan a nada, en lugares, no sé qué.
O sea, están 20 páginas describiendo un paisaje, etc.
Yo voy chicha, y si puede ser un libro de cuentos rápido, tipo, no sé, Cuentos de la Selva, de Horacio Quiroga, uno de estos, entonces ya es perfecto. Mm. Ya es un conta, dos, y a dormir.
Y fuera.
Y a la cama.
Sintético, concreto y conciso.
Sí, exactamente. Lo breve sí bueno.
Exactamente.
Dos veces bueno. Doncs, després de les imatges del dia, arriba el moment del gran desinformatiu mutante amb Matías Prats i amb Pedro Piqueras. Endavant. Adelante con Matías.
Saludos a los oyentes de este desinformativo mutante que va con las noticias más breves de la prensa española, y es que el tamaño del medio español es breve. Declaran a la escoba el objeto de la casa más gracioso, y es que siempre va riendo. Rosa, Benito y Antonio Tejado siguen enfrentados. Solo falta que aparezca Amador, el último mohedano. Leemos en el periódico 20 Minutos que Sofía Loren luce su estrella en el Paseo de la Fama de Almería. La organización confiesa que para traer a la italiana se gastaron una pasta.
Está sembrado hoy, ¿eh?
Está muy bien, sí.
La Guardia Civil, o los picoletos, o los picos, o los chutes, o los maderos, según el diccionario enciclopédico pues sí, de sinónimos de nuestro compañero Biosca, recomiendan evitar el sustantivo hombre para referirse al personal de la Benemérita. Y es que siempre ha sido la pareja.
Correcto.
Un piloto estadounidense dibuja un miembro en el cielo con su avión. Era un miembro de la Armada.
Ah, entonces tiene justificación.
Hola, soy Pedro Piqueras.
¿Le toca
y
usted?
Vamos con otra noticia.
¿Apocalíptica?
Hoy hablamos de atascos, de calles cortadas, de policía urbana que no da abasto, gente con prisas.
¿Pero qué ha pasado? ¿Qué?
Hablamos de los runners.
Ah.
Maratones, medias maratones, cursas, carreras y todo un sinfín de eventos deportivos que inundan los domingos las ciudades y dejan a miles de familias atrapadas en carreteras, autopistas, sin poder ir al campo a disfrutar por culpa de estos seres llamados runners, y que muchos de ellos se entrenan en el transbordo de Paseo de Gracia entre la línea amarilla y la verde. En fin, el próximo domingo me llevo la recortada.
No, tampoco hace falta, Piqueras, que a usted lo apocalíptico ya sabemos que le gusta, pero no hasta este extremo.
Por si acaso.
Fins aquí al Desinformatiu Mutant.
A
els truquis.
Sergi Sampedro, que sempre ens porta els seus truquis, eh que sí, Sergi?
Sí, claro que sí.
Però tu ja t'has canviat esa vieja bañera que tienes en casa que resbala tanto, Sergi?
Aún no.
Es que por favor. Me invitó un día... Y no, es que yo, claro, de tanto anunciar Lujo Dux, cuando me invitan a una casa, lo primero que miro es la bañera.
¿Sabes que a mí me pasa desde hace
¿verdad que sí? Semanas. Y la de Sergi resbala y además tiene dos lavabos. Uno, el lavabo donde está la bañera, esa pequeña. Eso lo tienes que cambiar, hombre. Eso lo tienes que cambiar.
Lo tengo que cambiar, sí, no, pero es verdad, es verdad.
Son menos de 1,000 euros en Lujo Dux.
Tienes que cambiar la bañera.
Sí, Pedrerol. Menys de 1,000 euros, tu fan a Lujo Dux de un día para otro, mampara incluida, mano de obra, cero molestias por 900 y pico euros, ya sabéis, Lujo Dux, calle Sanz 316, cerca de la boca de Metro de Badal. Podéis llamar al 93-448-1768, 93-448-1768, visitar lujodux.com y decir que están abiertos también de 10 a 14 horas. Pues hazlo, Sergi, ese sí que es un buen truqui, ¿de acuerdo?
Pero me la apunto.
¿Nos traes otros?
Sí. Avui, coincidint amb la imatge aquesta del cotxe perdut, he sí. pensat... No está en mis apuntes, pero lo digo.
Muy bien.
Cuando pierdes el coche o la moto, ¿qué haces?
¿Qué fas si pierdes el coche o la
pues
moto?
Pues el truqui perfecto es, cuando hayas aparcado, envíate la ubicación. Envíale la ubicación a tu madre, envíale la ubicación a un amigo, y así luego no lo perderás nunca.
Clar, Sergi, això... Tens tota la raó del món, s'hauria de fer, i és un bon truqui. Però també és un bon truqui quan estàs a un pàrquing, perquè jo no només l'he perdut el dia de l'Arús al pàrquing de l'aeroport, que és fàcil, l'he perdut a qualsevol pàrquing de Barcelona. Mira si és fàcil, agafes el tiquet i t'apuntes
el
número en el tiquet.
Sí.
O t'apuntes una referència en el tiquet, i aleshores també seria fàcil, però el que dius és fenomenal.
Quants cotxes portes?
Dos.
Però, ah, dos?
Però els perdo habitualment.
No, això de...
En la teva vida, quants cotxes portes?
Ah, perduts?
No, clar, els perdes i després et compres un altre.
No, els recupero.
Pobre,
no
el senyor aquest dels 20 anys.
Els recupero perquè als pàrquings hi ha uns senyors molt amables, que jo ja els conec, que tenen...
I ells et coneixen a tu.
I ells em coneixen. Tenen una especie de motillo, que cuando has perdido el coche, ellos te van dando la vuelta y tal. Pero es que tampoco recuerdo la matrícula. Ahora mismo no sé la matrícula de mi coche. Només recordo el model.
I feu això d'anar pitjant les claus, si teniu l'obertura automàtica, aviam si clara.
Claríssim.
Sí, tota l'estona.
Sí, però com lo tengas estropeado, eso, malo.
I després, jo és que sóc un expert en perdre cotxes, Després hi ha un altre tipus de pàrquings, perquè hi ha alguns que pots entrar en teletac.
Sí.
Llavors dius, fantàstic, entro en teletac, amb la qual cosa, allò que us deia d'apuntar en el tiquet la ubicació o el número de plaça, és impossible.
No, però a les notes del mòbil?
Sí, a les notes del mòbil es pot fer. Però en aquests pàrquings, per
poder
accedir...
Si el mòbil se't queda sense bateria, què passa? Clar.
Bueno.
En aquests pàrquings que us dic, en teletac, molts cops per poder accedir, has de petjar la matrícula del teu cotxe perquè se t'obri una porteta.
Sí.
Val? Doncs jo no recordo mai la matrícula del cotxe i he d'esperar que vingui algú, obri la porta i jo em coli darrere... pensant l'altra persona d'este tio, me va atracar o què va passar? Sí. Això també m'ha passat moltes vegades. Tinc un màster en anècdotes del cotxe.
No recordes la teva matrícula del cotxe?
No, me'n recordo mai.
Això no està bé, Albert,
Aleshores, el que he fet ara, que és un dels truquis que podria explicar el Sergi Sampedro, és fer-me matrícula del cotxe i portar-la a la galeria de fotos. I esa ja no la esborro
mai. Però fica-la a favoritos, perquè si no, com facis moltes fotos, perquè avui dia estem tot el dia fent fotos. Al millor està, vamos, 200 fotos per arriba.
És que el tema de
portar-la, perquè si canvia de cotxe i té dos cotxes, pues que sàpiga quin és quin.
I des de fa un temps, i això és cert, porto també un chubasquero d'esto de los chinos para salir de mi plaza de parking en los coches. No, us ho digo de verdad, perquè és tan estreta la distància entre un cotxe i l'altre. A mi m'agrada, intento portar-lo net per fora, almenys, però, si tu no tens espai per sortir i has de fer acrobàcies, t'acabes embrutant la roba i el pantaló amb el cotxe del costat. En canvi, si portes un chubasquero d'este de los chinos, ja queda la suciedad
i... Si no, sempre tens les tovalloletes, Albert.
Sí, no? Sí, perquè t'has tacat la roba.
Fan bona funció.
Vinga, ràpid, un últim truc i que està aquí ja l'Ariana Serres.
Com escalfar dos vols alhora al micro quan en principi no caben?
És veritat, molts cops no caben i vols escalfar dos vols.
I tens molta pressa, doncs què fas? Tinc la solució perfecta. Posa un dels vols al costat i l'altre el poses sobre un got.
Ah, o sigui...
Sí, en plan dos nivells.
Crees dos nivells i aleshores sí pots escalfar els dos vols a l'hora del microones.
Això sí, els vols no són molt grans.
T'anava a dir, sobre un got l'estabilitat ha de ser un vol petit.
No, bueno... No.
Aguanta, un got normal.
Sí.
Em sembla...
Jo aquest l'he provat i ho faig molt, eh?
Em sembla bon truqui, Sergi San Pedro. Moltes gràcies. Gràcies per tu servicio, Sergi. Ja
de nada, de nada.
Puedes retirarte.
Va ser, Albert, recorda que avui has aparcat a la porta, eh?
Sí, avui sí.
Que el teu és aquest.
Sí, sí, el teu està a la porta del davant. Estic aquí amb l'Ariana Serras.
Bon dia, Albert.
Ariana, molt bon dia.
Què tal?
Com estem? L'Ariana Serras, ja sabeu, l'Ariana Serras i Abogados, experta en productes financers del risc, que ens ha fet a tants i tants catalans recuperar diners que el banc no ens volia donar, perquè ens havia fet una petita malifeta, però l'Ariana ho descobreix i ens fa recuperar la pasta.
Efectivament, això ho procurem i ho anem aconseguint.
Ja són molts anys, eh? L'Ariana Serras, us ho dic sempre, la primera persona que va parlar d'això als mitjans i ho va fer al meu programa, i per això li tinc tanta devoció, perquè sé que molta gent després m'ha trucat i m'ha dit gràcies, Albert, per haver-nos presentat a l'Ariana.
Gràcies, Albert.
De què parlem avui, Ariana?
Avui parlem, m'agradaria comentar el tema de les multidivises. El dia 15 de novembre d'aquest mes va sortir una gran sentència publicada pel Tribunal Suprem, que després de molts anys de reiterar-se les primeres instàncies i les audiències provincials en relació a aquest tipus de productes, que era una multidivisa, la hipoteca multidivisa, típica hipoteca que en relació al tipus d'interès, en lloc de tenir un únic variable, que era l'Euribor, tenia dues referències, el Libor i una referència estrangera, com podia ser una iens japonesos o en francs suïssos. Sí.
I amb això van enredar molta gent. Jo tinc molts amics enganxats aquí, eh?
Bueno, doncs hi ha molts col·lectius, com per exemple, funcionaris com bombers, policies locals, Mossos d'Esquadra, controladors aeris, estibadors portuaris, és a dir, se destinava directament a un col·lectiu i d'aquesta manera el que asseguraven era que tinguessin la possibilitat de pagar aquests rebuts perquè al final hi havia un funcionariat darrere que era una estabilitat en aquests sous. Uh-huh. Era el que pretenien col·locar en aquest producte en aquest tipus de gent perquè al final si alguna cosa vol un funcionari en aquest país és estabilitat, amb la qual imagina't lo lluny que estan d'anar de la mà d'una multidivisa que l'únic que té és precisament un risc absolut durant les quotes mensuals d'aquests rebuts mensuals, bueno, durant aquest quadre d'amortitzacions de 30 anys. Què ha passat aquest 15 de novembre? Pues que el Suprem ha dictat aquesta sentència i confirma la primera instància que venia donant la raó als consumidors que tenien un procés d'execució obert per part del banc, Barclays, en aquest cas la Caixa, presenta una demanda d'execució contra els consumidors perquè no se paguen aquests rebuts. A partir d'aquí s'executa el bé immoble i en tant es produeix aquest procés d'execució, els consumidors s'oposen a la demanda d'execució al·legant l'existència de clàusules abusives. Una d'aquestes era el càlcul d'aquest quadre d'amortitzacions en la multidivisa escollida per contracte, que era un ien japonès. Amb aquesta sentència el Suprem confirma aquesta primera instància i ens va molt bé primer, perquè senta la base de la informació prèvia, clara i concisa de cara a la comercialització d'aquestes hipoteques. L'únic punt negatiu que dona, que per mi no és tampoc negatiu, perquè era un més a més, era una més a més, és que aquesta sentència diu que no serà d'aplicació la llei del mercat de valors, és a dir, fins ara s'havia considerat un producte financer de risc. Ara diu que no, ara diu que es contradiu amb la sentència, que deixa de cantó aquesta jurisprudència que fins al moment havia sentat i la revoca dient doncs, que efectivament no es tracta d'un producte d'inversió, però que no obstant això no vol dir que no tinguin una sèrie de requisits legals les entitats bancàries que hagin de complir.
Si sempre són els mateixos, no? La persona ha d'estar molt ben informada, ha de ser experta en el tema.
I aquesta sentència reflexa molt bé aquests drets d'informació i ens va molt bé a tots els que ens dediquem a això perquè al final tenim clara la línia jurisprudencial, fins ara ja era clara, ara la tenim una miqueta més si cap i animem a tothom a que aquestes hipoteques les reclami perquè des del despatx veiem casos realment excepcionals on
heu recuperat quan? Perquè la gent això us comprèn molt.
És que aquestes sentències són molt interessants, Albert.
Quan podeu recuperar una persona?
És que aquí no es recupera diners efectius, sinó que aquí el que es genera és un recàlcul amb les quotes que s'han pagat de més, tornem enrere, traiem la clàusula multidivisa i tornem a calcular aquest quadre d'amortitzacions sense l'aplicació d'aquest ien.
És a dir, que t'estalvies molts diners.
És que automàticament comences a amortitzar deute, que és el principal problema d'aquesta gent, que deu més del que havia pagat, havent pagat entre 100 i 80.000 euros des de l'any 2008.
Que fort, eh? És que portes deuen pagant tota la vida i encara deus més de quan vas començar.
És molt fort.
És molt fort, això, eh?
I a part, és que és interessantíssim perquè mai saps el que pagaràs i, de fet, no existeix cap tongada d'Espanya de multidivises que hagi acabat bé, amb la qual cosa, ojo, quan aquestes multidivises acabin en aquest país, què passarà amb aquests venciments i aquestes últimes quotes que quedin pendents i s'hagin de pagar.
Solta,
amb la qual cosa, el que no hagi reclamat, perdona, el que no hagi reclamat, just, jo crec que és una qüestió de temps que s'ho plantegi.
En aquest minut i mig que ens queda abans de les notícies, a banda de la multidivisa que estem parlant amb l'Ariana Serras, qualsevol persona que tingui un rebut on vegi que està pagant més d'un 2% d'interès...
Jo sempre dic el 2, Albert,
perquè... La visió gratis de l'Ariana.
Sempre és gratuïta i amb mi personalment, i a partir d'aquí decidim quines són les opcions més favorables. Al final no és una qüestió d'haver estat enganyat o haver tingut un abús amb la banca, sinó que al final és una qüestió de no haver pogut escollir davant de la signatura d'aquest préstec, quin era el millor tipus d'interès o quin és el que més et convenia, en funció de la informació objectiva que l'entitat et posa davant, que en aquest cas pues, no es dona, no? Llavors, el que procurem amb la feina diària, que al final ho fem cada dia amb aquestes demandes que presentem i aconseguim que la praxis de la banca a poc vagi canviant, és precisament això, no? És intentar que s'informi i es deixi escollir el consumidor davant de les opcions existents i a partir d'aquí, escolta'm, que quan esculls, després ja no et sents amb aquest dret a reclamar, perquè saps que vas poder escollir, amb la qual és una qüestió de saldar aquesta elecció que no s'ha vist, no?
No és tan senzill com això, eh? La primera revisió sempre serà gratuïta i personal amb l'Ariana Serres, que és la persona que més sap d'Espanya d'aquest tema, us ho prometo, la que més en sap.
Gràcies, Albert.
I us fa la revisió gratuïta. La podeu trucar al 93-157-5112, 93-157-5112, l'ensenyeu el rebut, us fa la revisió gratuïta, recupereu la pasta, i també podeu anar-la a veure a Rambla Catalunya 69 principal.
Mira, no sé si som els millors, Albert, però sí que...
Els primers, segur.
Això sí, això també t'ho dic jo, però també l'esforç diari que emprem amb que aquestes sentències tirin endavant de la millor manera, t'asseguro que és increïble la feina que fem, amb la qual endavant amb tot i
endavant, seguim. 93-157-5112, Ariana Serres Abogados. Moltíssimes gràcies, Ariana.
Gràcies a tu, Albert.
Gràcies, de veritat. Bon dia. I amb el Borja de Maria, molt bon dia, Borja.
Bon dia, Albert.
A les 10:15, us hem d'explicar l'actualitat seriosa, perquè mentre nosaltres fem conya, passen coses importants al món i al país, eh?
Sí, que després es poden aprofitar per aquest programa, però hem d'estar molt atents a aquestes últimes hores, ja que avui se sabrà finalment quina és la nova seu de l'Agència Europea del Medicament, que abandona Londres a causa del Brexit. Hi ha 19 ciutats candidates, Barcelona està entre les 5 favorites, Bratislava i Milà són les dues grans favorites per acollir aquesta seu. La capital d'Eslovàquia en té molts números perquè els països de l'est encara no tenen cap agència europea. Està previst que el nom se sàpiga aquest vespre. I també ens fem ressò de la portada del periòdico que porta una enquesta on diu que l'independentisme referma la majoria absoluta. Esquerra guanyaria de manera còmoda amb 37-38 escons, Junts per Catalunya obtindria entre 24 i 25 i podria ser la segona força. De fet, el segon lloc està més disputat que mai. Amb la mateixa forquilla se situen també Ciutadans i PSC, per tant, 24-25 escons també per Ciutadans i PSC. El sondeig del periòdico també apunta que els comuns retrocederien 2 diputats fins als 9, la CUP tindria 7-8 escons dels 10 que té actualment i el PP podria quedar últim amb entre 6 i 7 escons, ara en té 11. I també ens fem ressò d'aquesta missa d'ahir a la Basílica de la Sagrada Família, on el bisbe Sebastià Taltavui es va acomiadar, una celebració llarga, intensa i íntima, i és que el bisbe auxiliar de Barcelona abandona la nostra ciutat 6 dies abans de l'inici del seu ministeri episcopal a Mallorca. Va poder compartir amb centenars de diocesans complint el temple moltes impressions i emocions personals. Va dir que els creients de Barcelona han estat, per ell, mestres dels quals ha tingut un gran aprenentatge.
Com sempre, un luxe, Borja de Maria.
El luxe
moltíssimes
és meu, gràcies.
I deixa'm que parli un momentet amb Bertín Osborne, perquè Bertín és molt merengue, és molt del Madrid, se li nota força en els seus programes.
Oh, bueno, claro.
És socio.
Usted es socio del Real Madrid y siempre que puede invita jugadores del Madrid a su programa.
Sí, no, yo te lo digo, yo no voy con rodeo. Yo soy madridista.
Claro que sí.
Soy madridista.
¿Sabe qué significa en catalán adeu?
Adiós, ¿no?
Y también a 10. Parlem de seguida, fins ara.
Ai, ai, ai.
Ràdio Estel.
Ai, ai, ai.
Cada dimarts a les 9 del matí parlem de salut de la manera més natural. Naturalment, doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals. Tota l'experiència del doctor Pros al teu servei els dimarts a les 9 del matí a Naturalment. Repetició els dissabtes a les 6 de la tarda. Avança't al Nadal amb un viatge meravellós. De l'11 al 17 de desembre, els pessebres de Roma i la Vall Santa amb el Club Més Amics. Visitarem el Santuari de Sant Francesc d'Assís de Greccio, el Centre Històric de Rieti i els santuaris de Fonte Colombo i la Floresta, entre d'altres. De l'11 al 17 de desembre, els pessebres de Roma i la Vall Santa amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat. Restaurant El Cafè d'en Víctor. 25 anys dedicats a la qualitat i al servei. Braseria, cuina de mercat i fabuloses paelles. Dos salons climatitzats i una àmplia terrassa. Cuina oberta de 12 del migdia a 12 de la nit. El Cafè d'en Víctor.com. Al costat de la Catedral de Barcelona. Carrer Tapineria 12. Reserves al 93 310 2872. 93 310 2872. El 25 de novembre a les 10 del vespre, solemnitat de Crist Rei i celebració del cinquantenari de l'adoració perpètua al Temple del Tibidabo. Vine a viure-ho amb nosaltres. Eucaristia, vigília eucarística i benedicció de la ciutat. Servei d'autocar des de l'avinguda de Vallcarca 14-16 a 9:45. Reserva de plaça al 93 417 56 86. El dissabte 25, solemnitat de Crist Rei i cinquantenari de l'adoració perpètua al Temple del Tibidabo. Vine a viure-ho amb nosaltres.
Ràdio Estel.
Tertúlia esportiva.
Comença la tertúlia esportiva, com li deia Bertín Osborne, adeu, que en català significa adiós, que podria ser adiós a la Lliga, però també a 10 puntos, los que està ara mismo Bertín, el Barça del Madrid i també del Atlético, una distància que per alguns podria ser insalvable.
Todavía hay liga, todavía hay liga, ajá, la vista.
Bueno, hasta la vista de momento le dice el Barça al Madrid. Y a Zidane lo vimos muy tranquilo, Zinedine. ¿Usted ve remontable esta distancia y cree que el Barça perderá puntos y, lógicamente, sí, bueno, que el Madrid recuperará?
No pasa nada. Yo creo que todavía estamos vivos y podemos ganar títulos.
Pero, hostia, efectivamente.
Pero si pasa, Florentino, 10 puntos no se han recuperado nunca. Más han recuperado aquests punts.
Ya, pero ya sabes, el espíritu Juanito, el espíritu Raúl, pues, no sé, eso, ratificamos a Zidane, confiamos en él y, bueno, pues, mire usted, en la labor de los jugadores para remontar estos 10 puntos, estamos en el mes de noviembre. No, pero, mucha liga.
Escuchen un momento, soy Jorge D'Alessandro.
Vamos, venga, bueno, chiquito, cierto, tenemos sonido.
Es cierto que 10 puntos con respecto al Madrid son difíciles de recuperar y así lo dicen las estadísticas, Josep. Pero fíjate una cosa, el Barcelona juega en campo del Valencia el próximo partido sin Gerard Piqué, porque le sacaron una amarilla bastante injusta, hay que decirlo, a Gerard Piqué, una amarilla bastante ridícula, y luego los de Madrid se quejan de los árbitros. El Barcelona va sin centrales a Valencia. ¡Ojo! Que el Valencia se puede poner a un punto del Barcelona, ¿eh? Bueno. El Valencia se puede poner a un punto del Barcelona y el Madrid ya se pone a 7 si gana.
¡No, no, Jorge, vamos a meternos con los árbitros!
No, no, no.
Andújar.
Y escuchen más, se pondrían a 7. El Barcelona tiene que ir al Bernabéu el día 21 de diciembre. Si el Madrid gana, se pone a 4. Y a 4 puntos ya no saliese. A 4 puntos ya hay liga de nuevo, ¿eh?
Pero el Madrid tiene que jugar el Mundialito. Sí, el bueno. Barça no va con centrales, porque va a haber Maelen.
Bueno, y para que Piqué, escolti, usted no va a ferrer Piqué y le van a enseñar una tarja groga.
Está abrazándome con el Sarawi, este, el delantero del Leganés, y yo me quitaron a María porque un día no me tenía ganas.
Porque le dio la gana.
Soy así, ya me conocéis.
Andújar Oliver no es como el arquitecto del Chiringuito.
Tenemos arquitecto con el AutoCAD.
No. Andújar tiene un aparato galáctico fabricado en Almería, que le ha costado, no, de verdad, que le ha costado miles de euros y que determina en cualquier momento si una acción es merecedora de amarilla, si ha sido o no penalti. La de Piqué con su aparato galáctico, a ver si lo puede conectar.
Vamos a ver, estamos aquí ya analizando la jugada.
¿Era amarilla Piqué?
Pues mira, me dice que es correcta la actuación arbitral.
¿Correcta?
¿Qué va? A ver si nos agarramos los dos y al final nos caemos de maduros.
Vamos, Piqué, no discuta la labor arbitral.
No, y esta máquina suya es infalible, ¿no?
Es infalible.
Voy a poner un tuit. Andújar fuma.
Es infalible, todo falla, Piqué. Esto está probado ya.
¿Y no decís nada de la vergonzosa acción de Luis Suárez? Después de marcar el gol, le echa en cara al portero del Leganés el gol. Y no solo Suárez, sino también Messi, ¿eh? Los dos.
Eso no es nada.
El fútbol, Leo.
Luis, que no te preocupes, que
la
somos...
La cancha, somos cancheros.
Somos cancheros y jugamos la pelota al piso y nos gusta tocar la pelota, no pasa nada.
A veure,
gusta tocar-la.
Escolteu una cosa, evidentment el gest de Luis Suárez no és el més correcte i tampoc el de Messi celebrant el gol amb el porter rival, però també s'ha de recordar, i això no ho diu ningú a les televisions cavernàries, que aquest porter provoca la targeta groga de Luis Suárez fent veure que li ha donat un cop de mà a la cara uns minuts abans quan ni tan sols l'havia tocat. Per tant, la reacció de Suárez jo no la justifico, però també s'hauria d'entendre en aquest context.
Saber lo mejor que de ir a Butarque.
Què és, Piqué?
Es que le gané.
Ay.
Uy, Messi. Perdón un momento, pero entra un señor aquí con la máscara de Jason.
Sí.
Y yo intuyo que podría ser Sergio Ramos. Claro. Que tiene que jugar con máscara, pero ¿por qué?
Pero
esta de Jason, no, hombre, le tienen que hacer una especial.
A mí ya me ha despertado de golpe esto, ¿eh?
Me pedió la de Batman, pero me han puesto esta de Jason, que es de jugar a hockey.
Porque, Sergio, finalmente no te operas, ¿no?
Bueno, estamos ahí analizando, a ver, porque ahora, claro, vienen los constipados, las gripes, el moquillo. Imagínate tú, pues que tengo que estar ahí sonándome o con el utabón. Y bueno,
qué dolor,
que,
dolor.
Sí, me han puesto esta máscara.
Incómodo.
Bueno, vamos a ver, porque en el chiringuito Josep Pedrerol
sí. Se
explicó cómo lloraba de impotencia en el vestuario Sergio Ramos.
Sergio después Ramos.
De que no le señalen ni tan siquiera penalti, ¿no?
Sergio Ramos es un jugador de raza. Es un jugador que se rompe la nariz por su equipo.
Y lloró, ¿eh? Lloró
y
en el
lloró.
Vestuario.
¿Tenemos corte?
Bueno, sí,
pincha. Venga, vamos. Venga. Crucibano, corte.
Sí, cuando se ha llegado al descanso, estaba ya Sergio Ramos. Ha aguantado la primera parte como ha podido, con los dos tapones que le han puesto en la nariz. Ha roto a llorar de la impotencia de que ha visto que no ha pitado penalti, de la impotencia de ver de lo que ellos consideran el trato arbitral injusto, que no lo denuncian, pero sí lo ven y lo sufren desde hace tiempo, no de esta temporada, sino tiempo atrás, y ha roto a llorar en el vestuario.
Butragueño, usted reconoció los errores arbitrales.
Buenos días.
¿Qué le decimos al pobre Sergio Ramos?
La verdad es que
Emilio.
Hicimos un partido soberbio. Sergio.
Sí.
Sergio,
la verdad que lloraba porque me pusieron dos tapones de botella de vino y claro, y bueno, me dolía más.
Claro, es que esos sí, tapones le perjudicaron.
Eso fue Bertín, ¿eh?
Tapones de piscina olímpica.
Además era el vino Don Simón y claro, eso echaba una peste el tapón que aún me dolía más.
Insisto, la máscara de Jason quítesela porque sí. Va a dar miedo a la gente. Sí, póngase una mascarilla especial.
Sí, bueno, me ha dicho Marta que es de protocolo que cuando uno entra en un sitio cerrado pues te tienes que quitar la máscara.
Bueno, vamos a ver, Andújar.
Como lleva los tapones.
Andújar con su superaparato, a ver si era penalti o no era penalti a Sergio Ramos, esa parada que le rompió la nariz.
Vamos a ver, mi aparato está aquí ya funcionando.
A ver, dele al botón al menos, porque...
Tenemos la jugada ya analizándola,
¿sí?
Le voy a dar botón.
A ver...
Ya está analizando la jugada.
A ver qué dice.
Tranquilo, fuera juego, tranquilo. Es que mi perro se pone nervioso con la máquina.
Su perro se llama fuera de juego.
Fuera de juego se llama.
¿Era penalti a Ramos?
Pues mira, Albert, no era penalti. Por lo
¿Pero
tanto,
cómo que no, Quillo? Por favor, hombre.
De nuevo, soberbia.
Hombre, lo dice el aparato de última tecnología de Andújar Oliver. ¿Y García Eloza qué dice? ¿Era penalti a Sergio Ramos?
Bueno, para mí, cartulina amarilla a Sergio Ramos y cartulina amarilla al que golpea. Yo le saco cartulina amarilla a todos los jugadores.
Se pone por delante. Dí que sí.
Es que ya nos lo dijo, que él va con cartulinas por la calle y las va enseñando a gente porque sí. Sí, sí.
Va regalando cartulinas.
Mira,
cartulinas para todos.
Pésima actuación de Cristiano Ronaldo, una vez
¿Dónde
más.
¿Dónde está? Que estoy aquí.
Soria, ¿dónde está?
¿Dónde está CR7? ¿Dónde está Dembélé?
¿Dónde está, Cristiano?
Sí.
Dembélé, ¿dónde estaba el sábado? En los chiringuitos del Wanda.
Albert, una cosa.
Dígame.
Mucho, mira, deben agrandar las porterías de fútbol.
Las tienen que hacer más grandes,
sí,
¿no?
Sí, más grandes. Se lo ha pedido la FIFA.
Increíble que lleve solo un gol, ¿eh? Por cierto, tenemos el test de Cristiano Ronaldo de triste o feliz. O sea, esto es muy fácil. Vamos a decirle una serie de palabras y usted tiene que decir triste o feliz, ¿de acuerdo? En función de lo que le provoquen esas palabras.
Muy triste o muy feliz.
Correcto. La primera es balón de oro.
Muy feliz.
¿Cómo? ¿Cómo? ¿Este es el balón de oro?
Pues feliz. La palabra vinagre.
Muy triste.
Muy triste. La palabra renovación.
Muy esperando.
Esperando.
La palabra Soria.
Muy triste.
Muy triste, porque Fernando Soria, el auténtic Fernando Soria, que es pasa el vídeo, al día fent vídeos buscant a Cristiano Ronaldo...
¡Cristóbal! ¡Cristóbal Soria!
Estaba Cristóbal Soria.
¿Has visto CR7?
Ahí está, en la playa, ¿eh?
¿Dónde está CR7?
Venga.
¡CR7!
Aquí estaba el plató, pero tenim el darrer vídeo de Cristóbal Soria...
¡Que estoy ahí en un acantilado!
A la platja, ¿eh? El tenim. Escolteu a l'autèntic Cristóbal Soria.
¿CR7? ¿Dónde está este muchacho? Estoy buscando por todos lados. ¿CR7? A ver si está por aquí, por debajo de las piedras, este gallo.
Está todo el mundo buscando y nosotros estamos por ningún lado. Me meo de la risa.
Me río de Janeiro. ¿CR7?
Está obsesionado usted, ¿eh?
Claro, yo también tengo un aparato para buscar CR7.
El detector que nos enseñó el otro día, el detector de CR7.
El detector de CR7.
Pues páselo por aquí, a ver si está escondido en algún lado.
No, no, ya lo está pasando, pero creo que no.
Albert,
¿sí?
De fichaje de última hora.
Ojo, Manolete.
Me acaba de llegar ahora mismo a mi agencia calentito. Tengo aquí el documento. Cristiano Ronaldo jugará en diciembre cedido en el Alcorcón.
¡Ojo!
¡Cómprate una vida!
Ojo, Manolete, ¿eh? Ojo a la noticia que nos
en
da.
¡En el Alcorcón!
¡Ojo que ya tiene piso en Alcorcón, Cristiano!
Pues vaya buscándolo por ahí, Cristóbal.
Y Sergio Ramos, ojo que después de ponerse la máscara, va a ser uno de los candidatos para protagonizar la nueva película de Viernes 13.
Sí, sí, por eso digo. Escolteu una cosa, el que em sembla indecent és que ara comencin a plorar dels àrbitres tant la premsa com els jugadors del Real Madrid. Michael Robinson, hay algunas acciones polémicas por ambos lados, pero justificar que estás a 10 puntos del Barça, que no le metes un gol ni el arco iris por los árbitros, es casi casi insano, ¿no?
Esto suele pasar, Albert. Mira, yo cuando jugaba el Liverpool, íbamos a 45 puntos del primero y le echamos la culpa al árbitro. Vamos, una cosa tremenda.
Claro,
¿no?
Es la ironía y británica, la que usted utiliza.
Exacto.
Y Tomás Guas, ¿qué piensa? Porque claro, vimos a Roncero muy enfadado.
Hombre, chatos, que normal, chatos, que estás robando. Es que esto es una liga adulterada, querido. Esto es tremendo, vamos.
¿Pero cómo que liga adulterada, por favor? Pero si al Barça le han expulsado a Piqué por soplar. Y no podrá jugar en Valencia.
Vamos a ver, chato, pero es que ya van muchos penaltis a favor del Real Madrid, querido.
Ni uno le han pitado en 12 jornadas, ¿eh? Ni uno, sí, sí.
Tremendo.
Doncs fixeu-vos com es queixaven al Chiringuito, primer Roncero y después Juanma Rodríguez.
Dos o tres penaltis, una o dos rojas. Luego que me dieron y que la ventaja de Romarán no afectó el resultado final. Ya está, el Madrid era ganado 0 o 2-1. Con Cristiano Benzema, cuando me da igual, hubiéramos ganado. Por Romarán ha evitado el triunfo del Real Madrid y va muchos partidos así. Uno tras otro, pues la gente de Madrid, o que está cansada de que jugamos mal, de que no sé qué, pero está baja esa de esto.
No me cabreo, peor para ellos. Al final no me extraña que grite y que se le hincha la vena, claro, porque termina convenciéndose de ese el discurso lastimero,
sí, lastimero
que no le hace daño más que a él
no, a
mucho
no,
daño, porque no. Esta noche se va pensando no. Que el árbitro es, no. Es un canalla que nos
no, pensa no, más duro.
No solo no te interrumpido, no te he interrumpido, que es una de las claves de que este programa funcione y suba audiencias.
Mucho mejor, no interrupción.
Mucho mejor cuando no se interrumpe.
Es que es impresionante, Andújar. Siempre la culpa del árbitro. No de que Cristiano no marque goles, no de que lleven unos partidos nefastos y no le ganen a nadie. ¿Verdad?
Yo te lo estaba comentando antes. Siempre la labor arbitral está en entredicho. Nadie nos dice, hemos ganado por ello. Nadie, al contrario, hemos perdido por ello.
Pero Pedrerol, ¿no se ha adonado usted? Que eso así no puede seguir.
No puede ser. ¿Tenemos sonido de editorial? ¿Editorial?
Editorial de Pedrerol.
Venga, picha, picamos.
A quejarse de los árbitros porque esta es la voz de su amo.
El Real Madrid tiene motivos para quejarse.
Claro.
Tres penaltis, expulsiones. Así no. Así no.
Ahora debería ser líder sin los errores, ya veréis.
El Real Madrid tenía que ir líder sin los errores.
¿Lo veis? Este será el editorial de hoy. Gracias, Pedrerol. También es que achaba Juanma Rodríguez. Atents.
Yo le he dado la enhorabuena a Jota.
¿Qué le has dicho?
Le he dicho enhorabuena por la Liga. No hay absolutamente nada que hacer. Absolutamente nada que hacer. Es decir, para que el Madrid gane una Liga tiene que rayar a un nivel de excelso. Tiene que hacerlo todo cuasi perfecto, como sucedió el año pasado. Ya estoy un poco cansado de lo difícil que es arbitrar. Si no sabe, si es muy difícil, dedíquese usted a pintar.
Para eso.
Dedíquese usted a escribir.
Ho veu? És que, Mourinho, usted está quedando como un Bambi. O sea, usted se quejaba de los árbitros, pero la mitad de lo que se están quejando ahora.
Sí, ahora mismo en Inglaterra me llaman Bambi.
¿Sí?
No es casualidad.
Es que
no
desde, es casualidad. Desde la época Mourinho ya se ha instaurado en España que los árbitros perjudican al Madrid, que sí. Es ridículo.
El año pasado no se decía lo mismo. Fíjate qué curioso.
Sí, aún así se decía. Pero el día del Bayern de Múnich, bien calladitos que estaban, por ejemplo, ¿eh?
Sí, pero suele pasar. Y en estos momentos se está demostrando que Mourinho es buena persona.
Las cosas han de dir com són. Kiko Narváez, el partit Atlético de Madrid-Real Madrid també em va semblar un gran partit de futbol. Fue un buen partido, un buen espectáculo.
Un buen partido disputado, pero al mismo tiempo la verdad es que fue un poco soso en el sentido de que no hubo mucha jugada de ataque, Albert. No hubo una jugada bonita.
Anda, que si Correa mete la primera puerta vacía, la cosa cambia, pero es que...
Correa es que tiene muy poco gol, menos que un lateral del futbolín.
Y a Griezmann, que lo silbaron, vamos, yo no lo veo en el Barça este jugador, porque como juegue como el otro día, que ni la tocó Kiko...
Bueno, Griezmann, este año la verdad es que lleva, creo que lleva dos goles, y bueno, está un poquito flojito, de hecho le pitaron, se ha pelado para ver si no lo conocían... Pero la han reconocido y la han vuelto a pitar.
Bueno, jugó horrible y a este jugador yo no lo veo en el Barça, sinceramente, y parece que está palabrado, ¿eh? Y para acabar, el gran susto del chiringuito lo dio Pedrerol, Rafa Guerrero, el juez de línea.
No tenemos guión, ¿no? Somos gente del bar.
Sí, pero
nos
le cogió casi un infarto al pobre, ¿eh?
Rafa Guerrero le dio un arrechucho.
Sí.
¿Tenemos el corte?
Sí, tenemos el corte,
pincha,
lo paso
venga,
mal.
Vamos, venga,
cartulito.
Vicarios, venga, vamos, venga, pincha.
De no poder estar 90 minutos para decirle de qué vais, que hemos tirado dos veces a puerta. Sí, nos han quitado dos penaltis. O tres.
¿No?
Me
¿o
da
cinco?
Igual como futbolista.
¿Cómo que te da igual?
Como futbolista,
¿cómo
sí,
que te da igual?
Capitán,
¿cómo
que te da igual?
Yo no me encuentro bien. Pero que no pasa nada.
No, Rafa, no, es broma.
No.
Rafa, no es broma, Rafa, no.
Quitar la imagen, por fin. Está ahí la imagen de Rafa fastidiadillo.
Es que le estaba dando algo, ¿eh?
La quitamos, por favor.
Sí, sí, le tuvimos estaba... que hacer el boca a boca.
No, el tío, yo estaba mirando y me va a emportar un susto, porque el tío estaba tocando la mà, se estaba posando la mà al pit. Es que al final, cuando portes las cosas tan al límite, acabas en perillós, ¿eh?
No más tomas.
También, viniendo de Rafa Guerrero, no sé, un poquillo ahí...
Perdona, Josep, yo que me altero, cualquier día me pasa a mí lo mismo.
Jorge, por ejemplo, se altera.
No, que yo me altero también. Perdón, un momento, Josep, un momento, por favor. Por favor,
Laura, Rafa.
Ahora alguien me podría hacer el boca a boca, me giro hacia Laura, por favor. Porque me está dando algo,
Laura.
No juguemos con eso. En fin, Enriqueta, muy buenos días.
Muy buenos días.
Es que tengo el patio revolucionado, ya lo ves.
Con tanto fútbol.
Claro. Necesita perder peso, quiere volver a recuperar su silueta. No espere más. Con el plan 1-2-3 lo van a conseguir, lo vas a conseguir. Y Enriqueta, dietista de Clinitec, nos va a contar cómo hacerlo. Así que adelante, Enriqueta.
Sí, Albert, lo vamos a conseguir con el plan 1-2-3, ¿eh? Porque perderemos peso más rápido y fácil de lo que uno se imagina, ¿eh? Porque no son batidos, Albert. Seguimos comiendo de todo, no pasamos hambre, que es importante, y además seguro que muchos oyentes de Estel estarán cansados de probarlo todo y que no les ha funcionado. Pues que se pasen al plan 1-2-3, que es totalmente natural, con registro sanitario, y que lo van a conseguir en tan solo 3 semanas.
En solo 3 semanas, os lo explicamos de manera pormenorizada. La primera semana, ¿qué ocurre, Enriqueta?
Pues mira, que limpiamos nuestro organismo, ¿eh? Limpiamos de toxinas y bajamos volumen, con los sobres detox sabor de piña, y podemos llegar a perder de 3 a 5 kilos.
La segunda semana.
Son sobres de fibra, sabor naranja, que regeneran y recuperamos la flora intestinal, y esto nos permite vientre plano y perder 2 kilos más.
¿Y la tercera semana?
Pues mira, son las cápsulas, ¿eh? Las cápsulas son saciantes, con lo cual calman un poquito el apetito, que va muy bien, pero son las encargadas de atrapar y eliminar las grasas. Seguimos perdiendo kilos, no perdemos masa muscular y sin efecto rebote.
Mira, podéis llamar ahora al 93-249-2300. Os podéis informar de cómo conseguir gratis el plan 1-2-3. 93-249-2300, Enriqueta.
Albert, todos los oyentes de Radio Estel tienen una oferta exclusiva, ¿eh? Es nuestra balanza inteligente. Así que hoy lunes, comprando esta balanza inteligente de dietista, que no solo te pesa, sino que te analiza todo tu cuerpo y te dice cada día cuántas calorías puedes comer, te llevas totalmente gratis el plan 1-2-3 completo, ¿eh? Pero además, si me llamas ahora mismo, tendrás también de regalo el té depurativo de hierbas naturales de Clinitec. Así que llama, infórmate, el teléfono 93-249-2300.
Pierde peso, gana salud, depúrate, desintoxícate. Llama ahora al 93 249 2300 y mañana mismo lo tienes en tu casa sin ningún gasto de envío. Con registro sanitario, sin efectos secundarios, totalmente natural.
Totalmente natural, por eso es apto para todas las edades, para celíacos, diabéticos y deportistas. Y nos va a ayudar a volver a recuperar los niveles de azúcar y colesterol. Así que pierde el peso que te sobra en tan solo 3 semanas y de forma totalmente natural, y te lo garantizo.
93-249-2300, 93-249-2300. Llévate gratis el plan 1-2-3 comprando la balanza inteligente de dietista y despídete de los kilos de más. 93-249-2300, que Enriqueta y su equipo atiende todas las llamadas. Infórmate con el plan 1-2-3 que te puede salir gratis si llamas al 93-249-2300. Enriqueta, muchísimas gracias y hasta mañana.
Hasta mañana, un beso muy fuerte.
Un beso, Enriqueta. Nosaltres analitzarem ara la tele, a la ràdio, que han passat moltes coses aquest cap de setmana.
A Ràdio Estel, Fórmula Lesant. Avui dia són moltes les persones que fan reformes, però molt pocs els que saben fer bones reformes. A Lujodux podem presumir que el 99% dels nostres clients queden totalment satisfets amb la reforma realitzada. Visiteu lujodux.com i llegeixi en les ressenyes els comentaris dels nostres clients. Es convencerà. Lujodux, al carrer de Sants 316, prop de l'entrada de Metro Badal. Truqui al 93 448 1768, 93 448 1768 o visiteu lujodux.com. Brasserie Flor és més que un clàssic a Barcelona. Restaurant emblemàtic al centre de la ciutat que tanca en les seves parets una llarga història i tot l'encant de la decoració Art Nouveau. La seva cuina francesa ens brinda plats tradicionals i gastronomia mediterrània amb un toc actual. Brasserie Flor és servei personalitzat, menjar de temporada i productes frescos. Brasserie Flor, ideal per tot tipus de celebracions, tant d'empreses com per particulars. Situat al carrer de les Jonqueres, número 10, Barcelona. Per reserves, truca al 93 319 3102. 93 319 3102. La tele a la ràdio.
La tele a la ràdio, com dèiem, hi ha hagut bastantes batalles d'audiència aquest cap de setmana. Què ens pots dir? Qui ha guanyat el divendres, per exemple?
Doncs divendres va estar molt igualadíssim, però va guanyar per la mínima Tu cara me suena durant la seva franja, perquè la voz va durar una mica més.
Tu cara me suena va guanyar per molt poquet a la voz. Dos extraordinaris programes que els fan a la mateixa hora i ens fa molta ràbia a tots.
De fet, estàvem comentant l'altra setmana que la voz, des de que ja van passar les primeres audicions, perd una mica l'interès, perquè ja saps la gent que han seleccionat.
Però ara comencen els directes ja aquesta setmana i és un revitalitzante una mica.
Sí, sí, no, els dos programes són bons, eh? A mi m'agraden els dos.
Sí, estan molt bé.
Va ser la gran batalla de divendres.
Sí.
De dissabte a diumenge destaquem alguna cosa?
Dissabte, Sábado Deluxe, que va liderar, i en la sexta noche es va mantenir.
I del programa d'Herrera hem de dir que s'ha acabat.
Sí, el com lo ves ja no lo vas a ver más.
El propi Herrera ho ha dit, eh?
Molt
ha dit, escolta, jo tinc molta feina a la ràdio, el programa no acaba de xutar, no gastem esforços.
Ja ho comencem.
Ni la tele ni nosaltres, no? No gastem més esforços perquè no paga la pena. I ja està.
El
programa, com tants altres programes, s'acaben i ja està. Escolta'm, Tu cara me suena. Ens agrada molt quan fas el resum de les actuacions. Qui va guanyar, al final?
Aquesta setmana va guanyar la Lucía Gil imitant a la Whitney Houston, però...
Ho va fer molt bé,
però no va ser la seva nit. Llavors, és com... Tindria que haver guanyat setmanes abans. Aquesta setmana no.
Ha merescut moltes vegades guanyar la Lucía Gil, una mica per deute. Com va quedar la meva amiga Lucía Jiménez?
Lucía Jiménez va quedar de les últimes.
Què dius, ara?
Sí, és que va imitar... A mi m'agrada molt, i ho saps, i em cau molt bé.
Però no ho va fer molt bé?
No, és que va imitar la Camila Cabello, una noia molt jove, molt d'ara, una cançó d'ara, i
no quedava.
No li pagava, eh?
No. I no era convincent.
I el Raúl Pérez, l'altre amigatxo que tinc per allà?
Tampoc
va quedar bé?
Bueno,
però si el Raúl sempre imita bé.
Sí, el Raúl sempre ho fa bé i sembla que mai li donen una nota bona.
Va guanyar amb Rafael, però fa ràbia, també.
Sí.
Bueno, escolta, repassem les actuacions de David Amor.
He portat una mica, sí.
Val, el poti-poti. El primer era...
El primer que porto avui és David Amor, mi agüita amarilla.
Ah, los toreros muertos, a veure com ho va fer.
Y creo que he bebido más de 40 cervezas hoy.
Qué mal lo hace esto también, ¿eh?
Sí, sí.
A mi el David Amor em resulta molt entranyable i fa molta gràcia, però és veritat sí. Que imitant... Crec que va l'últim, eh?
Creo que he bebido más.
Va l'últim, crec.
És que va l'últim, si mai passa del 4.
És una canció fàcil, no és...
Molt bé. A veure si tenim el...
Aquest és Miquel Fernández.
En Lenny Kravitz, no?
Sí. Stand by my woman.
Escoltem?
Un crack. Después de haber... Fran Dieli, que va imitar Imperio Argentina. És Fran Dieli, aquesta veu. Fran Dieli.
Que cayeras.
Aquesta qui és? La Terremoto, Senda Pimpinela.
Ole, ole, esa Terremoto.
A mi m'agrada molt aquesta, a mi, eh?
Té molta força, la Terremoto.
I per últim us he portat la guanyadora de la nit, Lucía Gil, fent de Whitney Houston.
Però són cançons com molt antigues, no?
Sí, no massa. És que jo crec que la tria de cançons de Tu cara me suena... és una tria mal feta. Així com a La Voz canten cançons modernes, a Tu cara me suena, no sé, fan tries de cançons...
Sí, sí, recuperen això, Carmen Sevilla, Imperio Argentina, clar, que dius
sí,
però queda una mica desfasadillo.
En canvi,
no?
A La Voz tiren de Bruno Mars, tiren de Pablo López, tiren de cançons molt més potents. Aquí és, jo
però...
no sé si és una qüestió de drets o de què, però a mi em falla molt a Tu cara me suena, perquè el programa m'encanta, em falla la tria de cançons.
Però, Albert, però no sempre és així, perquè, per exemple, no ho he ficat aquesta setmana, però la Lucía va fer una cançó d'ara mateix, que està sonant ara mateix a la ràdio.
Sí, una. Però té raó.
Camila Cabello.
Resulta una mica estranya també aquesta barreja de cançons molt modernes amb cançons tan antigues.
Exacte, ja us hem dit que s'ha acabat el programa Como lo ves, de Carlos Herrera, i del nostre programa favorit, Ven a cenar conmigo, que destaquem.
Sí, doncs la setmana acabava amb Paco com l'anfitrió, i abans de res he de dir que estic flipant perquè aquesta setmana de 5 participants, 3 cases eren casoplones.
Sí, és veritat.
¿Por qué? ¿Por qué?
Porque el mundo está tan mal repartido.
¿Y por qué si tienes tanta pasta? Y tanto sí. Casoplón, necesitas ir a un concurso, hacer el ridículo y ganar 3.000 euros.
Ya. Exacto. O las alquilan, a lo mejor, son de ellos.
O sea, exacto, yo estoy con
la Marta.
O de los
padres, o de un amigo.
Y han descobert des d'un cop que si rasques la casa no era d'ells, sinó que li has demanat a algú i allà callats.
Una era dels pares.
Jo coneixia una persona que ho feia, això, eh? Quan tenia que rebre, anava a una casa que era prestada i tenia hasta minyona, que no tenia minyona, i vivia en una casa. Tot...
I això, particularment parlant, és...
Home.
És trist.
I èticament, home.
De seguida tenim la secció de Marta González Peláez, la nostra professora de protocol de Marconta Comunicació, professora universitària. Aleshores, què? Estàvem a casa del Paco, no?
Estàvem a casa del Paco i el primer plat... Nom, el què?
Amb aquest nom?
Pobre home,
Paco.
Ja ens ha dit que era un casoplón i avancem,
sí,
va.
Sí, el primer plat era un timbal de zarangollo amb pernil ibèric i un ou de codorniu i la cosa es va ficar molt tensa. Escolteu.
Tengo una pregunta para ti, Pipi. ¿Hay algo de lo que no entiendas?
Pues muchísimas cosas. Aprendo todos los días.
Sí, bueno,
y yo
parece.
Como vosotros he aprendido
todas las semanas nos dan lecciones de todo lo que saben.
Lidia, hoy da miedito.
Yo tenía claro que Pepe iba a ir a por Paco esta noche. Ha sido su línea toda la semana, pero creo que a Paco le tiene mucha envidia.
Parece que sea la novia de Paco, Lidia.
Yo soy la defensora de Paco. ¿Por qué? Porque Paco me cae bien. Porque tengo feeling con él.
Aquí saco la vena de la Murcia.
Pepe es un falso y a mí personalmente me cae mal.
Yo creo que quizás está creando aquí un ambiente que no me gusta demasiado. Cada uno podemos tener nuestra opinión y hay que aceptarlo, no pasa nada y no hay que crear ningún mal ambiente ni nada.
Molt bé, escolta, va guanyar la Xina, perquè jo no vaig veure...
Va guanyar la Xina,
que és la meva favorita.
Sí, la Lin.
És la que més ho necessitava els 3.000 euros, té la família fora.
Fixa't
I a més,
cosa.
Va ser un gran sopar oriental.
Sí, estic totalment d'acord.
I a més és la que menys marrons havia provocat, la que menys havia interactuat i potser la que menys joc donava, però era, jo estic amb vosaltres, era la que doncs, més m'agrada.
M'alegro que hagi guanyat. Lin, es deia, no?
Lin o Violeta.
Molt bé. Doncs fins aquí la tele a la... Ah, no, que tenim una cosa xula.
Home.
Del dijous, del programa d'Hora Punta, del Javier Cárdenas. Sabeu que va venir David Summers, Jo em vaig fer una foto, l'he penjat a l'Instagram, perquè és un dels meus ídols de la joventut, el David Summers.
Mític.
I què has destacat de l'entrevista del David?
Doncs l'altre dia, com tu deies, va anar el David Summers, no sé com es pronuncia.
David Summers.
Ah,
sí.
Vale.
David de tota la vida.
Sí.
Veranos.
És que ara volem internacionalitzar.
No, és David Summers.
Vale. Doncs David Summers, el líder d'Hombres G, i vam conèixer que el seu fill Daniel Summers segueix les seves passes.
Sí, ha tocat amb ells i sí. té la mateixa veu.
Sí, és molt fort.
Ho vam descobrir a hora punta, ara veureu.
¿Más emocionante es pensar que tu hijo sigue tus pasos? Mm-hmm. Y que, Alejandra, tenemos imágenes.
Sí, porque hemos hablado de su padre, de su mujer y ahora hablamos de su hijo, Daniel. Tiene la misma voz y ha tocado más de una vez con Hombres.
Es el fill, ¿eh? És que canta exactament igual. I ja et dic que ha pujat el Daniel Summers a tocar amb Hombres G, el pare li ha donat l'alternativa. Esta setmana, Canción de Hombres G? O què? Sí. Li dic a l'Edu Mutante, eh?
Sí, si voleu.
Qué cara ha puesto Edu en este momento, no l'havies vist.
Ara una d'Hombres G.
Directament a casa, assajar.
Tot no, és que tenia una altra preparada, però puc canviar, puc fer Hombres G.
No, si no, d'aquí dos setmanes.
Tinc una pinça de penjar roba, me la puc portar per posar-me al nas... I imitar Hombres G o Eros Ramazzotti.
Ah, també Eros, amb la pinça al nas, eh? En fi, de seguida la secció de la Marta González Peláez dels bons modals. Avui de què ens parlaràs, Marta?
Del llit.
Del llit, eh? Del llit.
Oh.
El millor invent.
Estic d'acord.
Home, quan tens una estoneta i pots estar al llit 8 o 9 horetes...
No, pel que sigui. Pel que sigui. És multiuso.
I tant que sí. Escolteu una cosa. I després de la Marta González Peláez, escoltareu el sopar que varen fer aquest divendres Jaume Balagueró, director de la pel·lícula Musa, Jordi de Miguel, Fernando Abril i un servidor, que som quatre amics de tota la vida que vàrem començar junts a la ràdio i a fer fanzines i que vam ser els que vam aportar la pasta de la primera pel·li, del primer curt de Jaume Balagueró, que va guanyar Sitges. Vam fer un sopar, vam deixar allà una gravadora i hem destacat el més divertit d'aquesta gravació després de veure la seva pel·li, Musa, amb el director. Abans Marta González Peláez i abans Savis Consells.
Quin perill!
Sí.
Quan deixa de parlar i besa'm, es transforma en deixa de besar-me i parlem. Català Reynon Advocats. En cas de divorci, si tens un problema, truca'ns al 93 201 5727 i trobarem la millor solució. I també en cas de reclamacions, desnonaments, acomiadaments, 93 201 5727. Català Reynon Advocats. Si tens un problema, estem al teu costat.
Hola, mare. Has escoltat l'oferta de Lujo Dux? Ja no et serà tan difícil entrar a la banyera. Te la canvien per un plat de dutxa extraplana amb mampara, vidre, aixeta monocomandament i taulell per la banyera. Tot amb mà d'obra inclosa des de 995 euros més IVA.
Sí, filla, però ja saps lo molestes que són les obres.
No et preocupis. T'ho fan d'un dia per l'altre.
Lujo Dux. Som al carrer de Sants 316, prop del metro Badal. Truqui'ns al 93 448 1768, 93 448 1768 o visiti lujodux.com. Dissabtes oberts de 10 del matí a 2 de la tarda.
Soc l'Ariadna Serres, sòcia directora del despatx d'advocats de referència Ariadna Serres i Abogados, especialistes en dret bancari i hipotecari. Fa molts anys que tinc el compromís professional de resoldre els vostres dubtes per tot allò que us pugui preocupar, sobretot relacionat amb el tema de la hipoteca. Per la meva experiència, tinc el coneixement que encara sou molts els que no heu revisat aquests rebuts. Per això mateix us espero personalment i de manera gratuïta per revisar-los.
Per demanar hora, truca al 93 157 51 12. 93 157 51 12. Ariadna Serra, Advocats. Estan a Rambla Catalunya 69, Principal, Barcelona.
Ràdio Estel.
Així sona Salve Regina,
El nou disc de l'Escolania de Montserrat en record i homenatge al pare Ireneu Segarra en el centenari del seu naixement. 7 peces compostes pel monjo que va dirigir l'Escolania durant mig segle, amb la col·laboració de la Capella de Música de Montserrat, fruit també del mestratge del pare Ireneu Segarra. Salve Regina, música del pare Ireneu Segarra, el nou disc de l'Escolania de Montserrat. Pernil ibèric, delícies de salmó, melons de vedella, saquets de favetes i botifarra, bacallà a la crema... Sona bé, oi? Doncs imagina si ho tastes. I imagina més si ho fas al sopar de cap d'any del Club Més Amics. Serà el restaurant Pomerada del Passeig de Gràcia de Barcelona. 65 euros per socis, 75 pels no socis. Vine a assaborir el teu cap d'any amb el Club Més Amics. Informació i reserves al 93 409 27 70 i a info@clubmes.cat. Passa el teu cap d'any amb nosaltres, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Arriba Nadal, i com cada any no poden faltar les neules i torrons de Casa Graupera. 122 anys endolcint les festes amb especialitats artesanals, elaborades en el seu petit obrador del casc antic de Mataró. Més de 50 varietats de neules i torrons, rajoles de xocolata i galetes tradicionals. Descobreix-los a graupera.com o a l'emblemàtica botiga del carrer Sant Simó 5 de Mataró, darrere la Basílica de Santa Maria. Visites guiades amb tastet per grups tot l'any. Truca'ns al 93 755 0222 i t'ho expliquem. Graupera, neules i torrons. El Nadal, Nadal. Per falta
d'abriguet. Ràdio Estel.
Bons modals amb Marta González Peláez.
La Marconta Comunicació. Molt bon dia, Marta. Ja es poden posar en contacte amb tu, eh? Marconta Comunicació, punt és.
Hola, bon dia, Albert, una altra vegada. Bon dia, molt Manu, bon dia. I bon dia, Laura, i bon dia, Sergi.
Bon dia, Marta.
Bon dia a tothom.
Veus,
bon dia,
veus com és protocolària?
Aleshores, sí, sí, no s'ha deixat a ningú, eh?
La senyora Marta González Peláez, jo li parlo de vostè perquè s'ho mereix, eh? Vostè, de què vol parlar avui, Marta González Peláez? Del llit, en general.
Del llit, sí.
I el llit té molts protocols.
Tu no trobes que el llit és un gran invent?
Jo trobo que és el millor invent.
Perquè, mira, serveix per moltíssimes coses. Els nens juguen moltíssim, els encanta jugar, i sobretot jugar al llit dels pares.
Sí, i saltar, cosa que és
saltar,
perillós.
Saltar, saltar. És perillós, però, bueno, és molt divertit.
Ja. Doncs, a mi m'agrada molt.
I et pots sortir canta. Per dormir, per descansar, per veure la tele, per escoltar la ràdio.
Jo tinc un llit d'aquests que s'incorpora amb un botó...
Articulat.
I aleshores miro la tele, que em vull dormir cap
clar,
a baix.
Clar.
Sí, sí. A mi no m'agrada la tele al llit.
A mi tampoc.
Jo la tinc just al davant.
A mi tampoc m'agrada la tele al llit.
M'encanta, no. A mi. Jo sóc un fanàtic de veure-ho al llit i quan m'entra el son... Baixo el llitet i a vegades em quedo... amb una tortícolis, perquè m'he quedat clapat així, amb una posició rara, i els peus sí. Amunt i no sé què.
Jo sí que veig la tele, tinc l'ordinador, a la cama, al llit, bueno, o sigui, tot.
L'altre dia em vaig equivocar amb la son que tenia, en comptes de baixar la part de dalt, vaig pujar la dels peus, i vaig dormir amb la part de dalt amunt i la dels peus amunt. Era sí. Com una cosa rara.
O sigui, estaves com una UV.
Com, sí, amb una V baixa.
Una V baixa, perdó.
Després em vaig despertar, clar, era molt sí. Incòmode, però sí. Amb el son no toques bé els botons.
Al llit naixem, quieto. Normalment naixem al llit, o amb llit, una mena de llit.
Sí.
Sí o
però
no?
Quin és l'origen del llit? No sempre s'ha dormit en llits, no?
No, però bueno, ja els egipcis tenien uns llits, que eren com uns taulells, molt decorats molt ricament, com eren ells, molt, mm-hmm. Molt fastuosos. Mm-hmm. I després els romans i els grecs també tenien uns els triclíniums, que eren, estaven sempre... A més, dinaven i tot al llit.
Sí, sí, menjaven els estirats.
Mira com jo.
I a l'edat mitjana, què?
També. A l'edat mitjana tu no haguessis pogut viure, perquè, clar, era una mena... El matalàs era una mena de palla
sí.
Que de dia s'utilitzava pels animals i de nit...
No. Sí, quin fàstic.
Usava, i, a més...
No havia cobrar llit?
No, dormien nus, perquè, clar, a la roba portava... com es diu, no me'n surt en català, piojos...
Polls
i quantitat de, bueno, àcars i...
Ai,
de
tot. Ja, però és normal, home, l'edat...
Llavors era la manera de que la roba Pues, claro, et molestessi per dormir, perquè si et molesta per dormir, imagina't...
Però què posaven, unes fustes almenys o alguna cosa?
Unes fustes i a sobre posaven una palla i a sobre posaven una roba o una esmena de llençol.
Tu posa't a veure la tele amb la fusta i la palla, a veure...
No.
Pell. I, a més, eren llits en què el compartien el millor 8 persones, imagina't. I amb el nivell d'higiene, tu t'imagines?
No.
Fantàstic.
Tu t'imagines, Albert?
Una oloreta rica, sí.
Mira, ja...
A l'edat mitjana duro jo 30 segons.
Només portaven el barret, perquè, clar, no hi havia finestres, com les coneixem ara, amb vidre, i feia fred, no? Llavors l'única cosa que tenien a l'aire era el cap.
Ja.
Perquè imagina't ficar-te dintre d'aquella d'un llit amb 8 persones, amb aquell nivell d'higiene, devia ser...
Jo ho sento.
Llits de 8 persones també hi ha ara, però...
Però és diferent. La pituitària devia quedar atrofiada.
Jo m'imagino l'Albert amb les tovalloletes.
Tenim el Talgo Tren Hotel, que és una mica així, eh?
Ostres!
Quan dorm tothom junt, no?
Sí.
El Renaixement, a època dels humanistes de Leonardo da Vinci, ja no es va inventar res.
No, bueno, es va inventar el que és el llit amb dossel, no? Amb dossel i amb la cortineta, perquè la cortineta servia precisament per les corrents i per estar més...
Però al Renaixement em sembla que li fotien això llana, ja.
Sí,
ja, llana d'ovella, ja una espècie de matalàs.
Ja era una espècie de matalàs, perquè ja era la llana. Ja la palla va passar a la llana. Com que, a més, ja es van portar les sedes d'Orient, doncs què passava? Que ja eren uns matalassos, ja era una cosa molt luxosa, no? Ja vam tornar una mica a l'època dels egipcis.
I aquí també tenien forats als castells, no? Algun foradell
l'aprofitaven per
dormir. Posaven una espècie de cortina i ja no passava tan fred. No?
Això mateix. I llavors els castells aprofitaven els racons, els recovecos, per posar ja una mena de matalàs, que dormien els servents, perquè, clar, dormien les habitacions eren molt grans, dormia molta gent plegada, de vegades, i, a més, els servents també estaven allà, que estaven una mica més a cobijo de...
I ara anem al llit actual, o sigui, que ja estem al llit actual, i el llit actual té un protocol.
Sí, sí, correcte.
Clar, tenim clar, ara tot això ha canviat, perquè això hi havia una tècnica que era de fer el llit, que era la tècnica del córner, que és la que fan als hospitals.
Això a l'Albert no li agrada, la tècnica de fer el llit.
Clar, però què passa? No, que ara hi ha les
ara hi ha la sàbana bajera.
La sàbana bajera ara és ajustable.
La sàbana de no sé què.
Hi ha moltes coses. Estàs mitja hora fent el llit.
Clar. El millor invent pels solters ha sigut la funda nòrdica.
Ah, jo...
Fas així, pa, i ara.
Sí.
I la sàbana bajera, en comptes de ser bajera, és la sàbana ajustable. Ja no has de fer el córner, perquè, clar, el córner l'has de deixar...
Es diu Cort Inglés, això.
Sí. Que porten les gomes, no? Ho poses amb les gomes, vale.
I és molt còmode, perquè, a més, inclús...
Però a sota ha d'haver-hi cobrellit, també.
Clar,
hi ha el cobrellit, la sàbana bajera.
Quan més luxós és una casa, aquestes cases que surten a la televisió, sempre, quan més luxós és, més roba hi ha. O sigui, més llençols, més cobrellits, més cobrellits, més...
Més coixins. Perquè al final t'has de posar al llit i tens 34 coixins.
Això mateix.
Els has de llançar al terra, perquè tens mandra. I on va el coixí? Al terra?
La classe és més mullida. En realitat, el mullit és una mica antiergonòmico, perquè el mullit no és bo per l'esquena.
No.
Però si és molt... tu te sents molt bé, no? Llavors, si el llit és amb tot això, amb moltes llençols, amb molts coixins, amb molta cosa, és una casa molt luxosa.
Jo sabeu que jo soc
molt... De molt nivell.
Jo soc molt passota, però l'única cosa que exijo per una cama... I és igual, i valen una pasta, eh? Sàbana, algodón egipcio. Algodón egipcio para la cama es... No, pero algodón egipcio auténtico. Es descomunal la diferencia.
Sí, molt suau.
Descomunal. És a dir, quan ho has aconseguit, és igual, val la pena estalviar, no anar de viatge a l'estiu, jo ho he fet, i algodón egipcio va a totes les cames.
Però que és molt car, o sigui, estic flipant, què és això?
Les bones són molt cares.
Sí.
Són cares.
El llit, també.
Però val la pena.
Però escolta...
I el matalàs, un bon matalàs, també.
Bon matalàs, i a més, una cosa...
Amb les hores que passem dormint, també.
Clar, perquè a més és un foco d'àcaros, no? Llavors, clar, el que de fer és ventilar molt bé l'habitació i canviar els llençols de tant en tant. Perquè, clar, això de que, clar, com que...
Jo sóc expert en matalassos.
Doncs per això...
Vaig tenir una botiga 4 anys.
Doncs pues imagina't. Pues,
I ventilaves o no?
Clar,
viscoelàstica o
látex? Depende cómo te guste dormir.
Viscoelàstico es muy blandito, ¿no?
Uy, se pone seria la cosa.
El viscoelástico es un material sensible al calor, entonces cuando tú te tumbas reacciona y te coge ahí el molde.
Exacto, sí.
¿Me estás vendiendo uno? ¿O lo estás explicando?
Lo parece.
Es que me han entrado ganas, ¿eh? De comprarlo.
Sí.
Sí.
Yo tengo de muelle en sacao con viscoelástico.
Muy insano.
Escolta una cosa. A mi em crida molt l'atenció el llenguatge que s'utilitza arrel de tot això del llit, no? Sí. Perquè hi ha moltes coses
que... llit és una expressió que és més aviat negativa, no?
Sí, l'han fet a la cama,
no? Aquest li han fet la cama, no? Sí. L'han fet al llit, no? Sí. Tu dius, bueno, això, està molt bé que et facin el llit perquè és molt còmode, no?
Però, sí, però... tu,
amb l'altre sentit, no?
Però l'altra excepció va ser terrible, eh?
Sí, sí. O se t'han pegat les sàbanes, per
exemple. Se t'han pegat les sàbanes per dir, escolta, vens tard, arribes tard, eh? Mm. O ets un gandul, no?
Sí, sí. Hi ha moltes cançons que diuen cançons de cama, d'alcuna, sí, no? Pels cuna, nens, per dormir,
cançons de cama, de cuna, sí, sí. I a més ara hi ha algunes cançons aquestes tipus chill out, hi ha alguna música que és especial per anar a dormir.
Et dic una cosa, sí, sí, jo quan sento chill out, efectivament, bueno, encara que estigui prenent una copa, és que em venen ganes de dormir.
Clar, el Manu Urbino ens ho diu, si és veritat, això. Ai, l'Edu, perdó. Sorry.
De cara de Manu, eh?
Sí, sí, ho ha passat malament. Sí, una professora de protocol equivocant-se de nom.
Sí,
s'ha posat vermella,
disculpa.
Eh?
I en directe. Doncs, hi ha uns matalassos que tenen música, això és veritat, i que tenen també, es posa un dispositiu, un perfum, perquè estiguis amb una olor tota la nit i aquesta olor mentalment, o sigui, el cervell
l'assimila
i estàs com... et relaxa, perquè l'olor, clar, si és bona olor, et relaxa.
Escolteu una cosa.
Jo no me'n refiaria molt d'això.
És que la gent m'ho està demanant.
És que ho he llegit, no sé si és veritat, no, als Estats Units hi ha alguns hotels que ho tenen. Jo no sé si els hotels ho fan expressament o també es comercialitza per la gent en general.
Ho descobrirem en el mercat de gatges un dia d'aquests. Marta, no marxis, eh? Perquè ja us he dit, divendres vam anar a veure la pel·lícula Musa, de Jaume Balagueró. Jaume Balagueró i un servidor vam començar junts a la ràdio amb 17 anys, perquè som amics des de ben petits. I dins d'aquest grupet doncs, estava un tal Jordi de Miguel, gran amic, i estava també Fernando Abril, gran amic. Doncs Fernando i Jordi van col·laborar activament, econòmicament fins i tot, i també participant, del primer curt que va guanyar Jaume Balagueró a Sitges, el curt Alicia. I aleshores, com som amics de fa molts anys, ens vam retrobar, vam veure la pel·lícula, i vam enregistrar la xerradeta que vam tenir en un restaurant.
Però abans o després dels gin tònics?
No, abans. I bé, hem fet un petit resum del que va ser aquest sopar després de veure la pel·lícula Musa amb el seu director, Jaume Balagueró, i vull convertir-ho en vosaltres, vaja.
Venimos de ver la peli de nuestro amigo, Musa, y aquí estamos con Jaume Balagueró. Yo no sé qué te ha parecido a ti, Fernando. Lo tienes delante, ¿eh?
Sí, a ver, sin hacer spoilers, lógicamente, me ha parecido una película muy interesante. Compleja, muy compleja, hay que estar mentalmente muy atento, pero la verdad que tiene unos giros que sorprenden y a mí me ha traído desde el principio hasta el fin.
Bueno, tú, Demi, que has empezado haciendo los diseños y has colaborado en los primeros cortos de Jaume, ¿qué te ha parecido?
Muy bonita, muy bonita. Aparte de la historia, evidentemente está condensada de toda la densidad de la novela de la dama número 13, que hay que condensarla, pues en dos formatos diferentes, pero visualmente continúa manteniendo el impacto...
Te pones muy filosófico, ¿no?
Ah, que sí, es que soy así.
Es que estamos aquí entre amigos.
No puedo evitar, ¿no? No puedo evitar.
Pero ¿es que... porque está adelante? ¿O
sí, sí, no, es que... Qué bonito, qué bonito. Es muy bonito, muy bonito.
Sí, te ha gustado.
Me ha gustado.
Bueno, yo os confieso una cosa. Yo, cuando me explicó hace años que iba a hacer una peli sobre este libro de Somoza, me lo estaba leyendo y lo he dejado a medias, porque quería ver la peli sin estar condicionado por el libro.
Qué bueno.
Entonces, a mí la peli me ha gustado y ahora me acabaré el libro. Llama. Ya te diré.
Lo han reeditado el libro, ¿verdad?
Sí, 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 claro. Sí. Pero esto hace años que me lo explicaste que ibas a hacer esta peli. Ya hace muchos años que lo pensaba.
Hace 15, cuando leí la novela. Pero luego pasaron cosas y la vida te lleva por otros caminos hasta ahora que el año pasado le dije, bueno, vamos a hacerla. Y sí, sí, estoy muy contento de que os haya gustado.
Sí, sí, nos ha gustado. Y además, fíjate que está aquí el amigo Fernando con nosotros todos juntos, los cuatro, hace muchos años, no me acuerdo cuántos. Editábamos un fanzine sobre películas de terror y tal, Cine Shock. Y Fernando ha traído el número uno aquí, que se lo acabamos de firmar.
Aquí está, y lo hemos firmado para un amigo.
Lo pagamos entre todos, ¿no?
A escote. Uno es más escote, otro menos escote, pero...
Claro, y era una época que no había internet, entonces Jaume traía revistas como El Extranjero, y con lo que él traía escribíamos.
Pero lo escribíamos a máquina, lo grapábamos nosotros.
Lo fotocopiábamos.
Lo fotocopiábamos, lo grapábamos y después lo llevábamos nosotros a mano a las tiendas. A cada tienda donde lo vendían, lo llevábamos nosotros a mano en autobús.
A darle la paliza. Ah, oye, ¿quieres comprar? No, si no con el Opel Corsa. Pero esos maleteros.
Pero el Opel Corsa de Jaume, que era el único que tenía coche.
El Opel
y el único que tenía ordenador.
Han pasado años, ¿eh? De todas las batallitas que podemos contar de estos primeros, de esas primeras revistas. Yo empecé a hacer radio con Jaume, pero vosotros estuvisteis en los rodajes de sus primeros cortos, colaborando activamente.
En Alicia y Días en Luz.
Económicamente incluso.
En Alicia, bueno, en Alicia nos engañó de como amigos, pues oye, déjame pasta que quiero hacer algo.
A las siches ese corto, ¿eh? Sí. Pero tú, Fernando, pusiste pasta también.
Sí, 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 mira, te recuerdo la anécdota que estaba...
En pesetas.
No recuerdo, eran miles de pesetas, pero no recordamos cuáles.
¿Y un conejo?
¿Cuánto?
Miles de pesetas.
Y estaba yo jugando con unos amigos en el bar de la facultad.
Perdona, déjame hacer una intervención. Miles de pesetas, hoy en día son 12 euros.
Bueno, pero eran miles de pesetas.
Igual puso 20 euros.
Bueno, pero sonaba a mucho, ¿no?
15, 20 euros, Fernando, no nos engañemos.
Pero eran cantidades. Estábamos en el bar de la facultad jugando al billar y había quedado con Jaume. Jaume vino y dijo... Hey, Fer, ¿tienes el dinero? Toma, aquí tienes la transacción. La gente mirando diciendo, estos que están intercambiando.
Es un trapicheo,
parecía. Sí, sí, parecía un trapicheo. Entonces les digo, con voz calmada, no, es que vamos a rodar un corto.
Bueno, ese corto ganó Sitges, con lo cual ahora, tío, tienes una historia que contar. Porque si no hubiera ganado nada...
No, evidentemente, fue ganadora en Sitges al mejor cortometraje y a partir de ahí, pues, nuestra vida cambió.
Oh, sí, Si en aquella época hubieran existido los teléfonos móviles, tendríamos los Twitters y los Instagrams lleno de fotos con Guillermo del Toro, con Santiago Segura.
A mí lo que me fascina es que Jaume, que es el director, que ganó
Guillermo del Toro,
y el que lo tiene todo es Demi.
Sí.
El que tiene todo el material es Demi.
Guillermo del Toro, como ya había hecho Cronos, era parte del jurado, y yo recuerdo la frase, bueno, ustedes me compran un jamoncito de estos que tienen acá en España y yo les hago ganar el premio. Si les regalamos un jamón. Y el Segura llevándolo, a que se le habían roto las gafas, llevándolo en el coche a buscar una óptica por Sitges también, desesperado.
Es que no veo, tío, amigate, que no veo. Llévame.
Nosotros que conocemos a Jaume de siempre, hemos coincidido que Musa igual es una de las top 3. ¿No?
Claro, de su filmografía, personalmente, para mí es top 3.
¿Estás de acuerdo, Jaume, o no?
Sí, totalmente, o sea, de acuerdo.
Yo os recomiendo que la vayáis a ver, porque es una peli que mola.
Es especial, es una peli
especial. Es muy especial, es verdad.
Es bonita, es poética.
Y yo, por ejemplo, que pues he visto toda su filmografía, tiene reminiscencias de otras películas y cortos. Por lo menos es mi opinión personal. He visto cosas en la película de Alicia, de Días en Luz. He visto cosas de Los Sin Nombre. He visto cosas de, ya no suyas, Código Da Vinci, Seven e incluso Hellraiser.
¿Y Somoza qué dice? El autor del libro...
Somoza está encantado. Sale en la película, tiene un cameo. Y es un profesor de la universidad. Hay un momento donde Susan, cuando él vuelve, un año después de la universidad, ella está hablando con un profesor. Pues ese profesor...
¿Es Somoza?
Es José Carlos Somoza, sí.
Que es el autor de La Dama número 13, que es el libro en el que se ha inspirado la película, ¿no?
Claro.
¿Y estás en alguna otra historia ya, Jaume, o todavía no se puede...?
Yo ahora estoy empezando la preparación de la próxima peli.
Tú, Fernando, con lo forrado que estás, ya podrías colaborar en la próxima peli, porque eres el más forrado de todos los que estamos.
Sí, ya hemos pagado.
Sí, yo estoy forrado en fix, o sea, por lo menos.
O sea, el primer corto puso 20 euros, pero ahora Fernando podría poner perfectamente...
25. No, perdona.
30. No, no, hasta 1000.
En el primer corto puse 20 euros y el conejo negro.
Sí, y me lo llevaba a comprar comida.
Sí, yo tenía un conejo en casa, hay gente que tenía perros y yo tenía un conejo que iba por casa siempre libre, y entonces Jaume dijo, oye, tráetelo al set de rodaje, porque un conejo que atraviese la escena, un conejo negro, esto puede impactar. Bueno, estuvimos 2 horas o 3 rodando con el conejo y al final no salió ni un segundo, pero bueno.
Yo ya no tocas la guitarra, Jaume.
Toco la guitarra en casa, toco la guitarra, y mis hijos tocan el ukelele, los dos.
Tengo
una hija y un hijo, los dos tocan el ukelele. Mira, yo toco la guitarra, mis dos hijos tocan el ukelele cada uno y mi mujer el cajón.
Bueno, oye, pues nada, que nos hemos reunido aquí los amiguetes de toda la vida con Jaume después de ver la película Musa, que os recomendamos a todos.
Ir a verla. Sí. Os va a sorprender.
Franca, potente.
Bueno, sobre todo, muy compleja e inteligentemente realizada.
Bien, muchas gracias, Fernando.
El inversor tiene unas...
Hombre, tengo que recuperar el capital.
No, porque, oye, con la cena de hoy, igual hay una parte que recuperas ya, tío.
Los 15 euros.
Los 15. Pero bueno, con los intereses serían 20 o 25 ya, ¿eh?
El domingo no vamos a Tarrasa, ya te digo.
Exacto.
Sí.
Bueno, pues nada. No le voy a decir gracias porque esto no es una entrevista al uso.
Claro. No. Todo esto yo pasaba por aquí. ¿Este móvil de quién es?
Hasta el próximo estreno, ¿vale?
Hala, adiós.
Muy bien.
¿Quién paga la propina?
Quin pedal de propina.
Ha sigut un sopar espectacular. Salutacions, que ho estan escoltant, el Jordi, Miguel, Fernando Abril, el Jaume Balagueró. Amics de tota la vida, que ens reunim i...
I Florentino Pérez,
escolta,
no?
Escolta, i ens apuntem dicen, la peli, Musa.
Me dicen de mi que hablando pareces Florentino Pérez. Contéstame por el grupo y yo le doy respuesta a Edu Mutante, que es el que ha hecho esta apreciación.
A mí también m'ho ha semblat.
Doncs ara tindreu resposta.
Pues estábamos ahí cenando pues, tranquilamente. Como...
No era usted, era mi amigo Jordi Miguel. Escolta, que són les 10:56 minuts i ens ha de vendre cosetes en el mercat de gadgets la Laura Mas. Som-hi.
Mercat de gadgets.
Mercat de gadgets, ja sabeu, adminículs, que ens ha de vendre la Laura, ens diu el preu i a veure si comprem o no.
Va, anem amb el primer invent, que
no
m'ha quedat l'atenció. Ala, Edu, gràcies. És que em té un carinyo que toma a vegades. Aviam, es diu Parrot Pot. Què és el Parrot Pot? Ja està.
Tiene mal nombre ya, para empezar.
Sí, suena muy mal.
Dejadla de vender, que nos quedaremos sin tiempo.
No, es que no. Es tracta d'un test, específico, lo que es de una maceta, vamos, no un test de test.
Ah, vale.
Vale, una maceta.
Ah, vale.
Un vas d'aterrissa, correctament, de manera correcta, es diu vas d'aterrissa intel·ligent, que t'ajuda a tenir cura de les teves plantes quan, que tens a casa, d'acord? Posseix 4 sensors que permeten recopilar en temps real l'estat en què es troben les teves plantes i les va regant en funció de les seves necessitats. Per tant, és com un smartphone, però per plantes. I va detectant si necessiten aigua, si no, i té un Bluetooth smart.
Si hi ha massa sol, si no hi ha sol, no? Aquestes coses que poden fer mal a les plantes.
Totes les necessitats, exactament. El preu és...
Jo ho compro.
A mi m'agrada també.
A mi m'agrada molt de les plantes i jo ho compro.
Sí.
El preu?
Sí.
99,90 euros.
Ah, no.
Ah, bueno.
Hola, soy el jardinero de Bricomanía y lo importante no es el test, es que la tierra sea fértil.
No, yo lo compro en rebajas, que seguro que a la mitad...
Pero escolta una cosa.
Aquí t'hi vendes, aquí t'hi vendes.
Escolta una cosa, és una inversió de 100 euros, però t'oblides per sempre de... Escolta, que a mi se'm passa molts cops regalar...
Però tu una planta només.
Que té forma de lloro, perquè es diu parrot, no?
El sustrato.
Sí.
David, tu lo compres o no lo compres?
Jo el compro perquè si te
mando vacances... Claro que sí,
com a manda les plantes. Sí. Vinga, va, jo també el compro.
Però són 100 euros només per una maceta. O sigui, un test. Jo,
per una maceta.
M'encanten les castellanades catalanades.
Però,
de...
Test,
hacer un montaje.
Voy a hacer un diccionario, Sergi, català-castellano.
De moment, la majoria el comprem.
Jo no.
Hi ha temps de fer una altra?
Sí, dona temps de fer una última. Doncs mira, han inventat un aparell que ajuda a tenir un ambient sa a casa. Avui va de casa. Es diu Netamo Healthy Home Coach i és un dispositiu que l'ubiques a una habitació i es connecta a la xarxa wifi perquè ens informi a través del nostre smartphone o la tablet de diversos aspectes que tenen a veure amb la salubritat de la llar. Al tanto, perquè aquest invent ens indica quina temperatura hi ha a l'habitació, la puresa de l'aire en base a la quantitat de CO2, la humitat i el nivell de soroll. No sé, mira, si us interessa saber la puresa de l'aire, per què serveix aquesta aplicació? Mira, us ho dic ràpidament. Perquè si algú dorm a l'habitació i té un constipat, a lo millor es deu perquè la temperatura no era
l'adequada. La humitat.
Claro que sí, igual.
Qui ho compra, sí o no?
99 euros.
No,
no per 99? No.
No. Hemos vivido muy bien sin él.
No ho compra ningú. Nosaltres marxem, tornem demà a l'hora de sempre. Adéu-siau.
Adéu.